El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui, atenció, perquè ve un programa molt especial on comptarem amb un convidat que tots coneixeu i que ens presentarà un temazo. Però abans, heu d'esperar una miqueta, perquè parlarem d'altres temes. I ara volem parlar de que l'anàlisi de 37 llets senceres realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, ha destacat la millora de la qualitat de la llet que es consumeix a Espanya. Davant d'anteriors anàlisis, en aquesta ocasió no s'ha detectat aigua afegida, sèrums de formatgeria ni tampoc llet en pols reconstruïda, ni s'observen tampoc problemes d'higiene en aquest cas. És més, de fet, 11 de les marques seleccionades es poden fins i tot considerar de molt bona qualitat. Això és el que diuen Esther Lorente, delegada d'OCU. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, dieu tot això, no? En aquest cas, parlem d'una bona notícia referent a la llet que tenim a Espanya.
Sí, sí, la veritat és que sí. Nosaltres a OCU el que fem és, bueno, portem a analitzar amb els laboratoris independents i objectius, bueno, un seguit de, en aquest cas, 37 llets, i els estudis donen aquests resultats que són tan bons. La millora de la qualitat. En anys anteriors sí que havíem vist que potser s'afegia aigua o una mena de, bueno, suero d'aquests de formatge o llet en pols. En aquest estudi que hem fet enguany, bueno, dona molts bons resultats en quant a la qualitat.
Clar, destaquen els bons resultats en matèria primera, nutrients, també el gust, no, que té. I tot això, a què es deu? Clar, ara m'explicaves que no es posen, per exemple, el suero de formatge, no es posa aigua de més, però per què abans es feia d'aquella manera i ara es fa així?
Bueno, suposo que les organitzacions de consumidors alguna cosa hi hem de dir. Nosaltres per això fem aquesta tasca, no?, d'analitzar, de dir, aquí heu de millorar, no només amb la llet, amb tots els productes, doncs fem aquest observatori i incidim una miqueta en el que és el mercat, no?, de dir, bueno, no ho esteu fent bé, es denuncia. Si s'està fent bé, com és el cas d'enguany, doncs també s'ha de dir. Jo crec que una mica és anar apretant i que els productes tinguin bona qualitat.
Suposo que també les diferències, no, entre les llets analitzades i veure, doncs, si aquesta llet és de millor qualitat, no, que els anys anteriors, té a veure també amb la conservació, no, amb la conservació prèvia al tractament tèrmic, no, al propi tractament, que de vegades diuen que és massa intens, no, l'aportació nutricional també de cada producte, o per exemple la degustació, el gust que té també la llet.
Sí, sí, en aquests àmbits ha donat molt bons resultats, i a més també hem de dir que tota aquesta llet, la majoria, el 90% d'aquesta llet és de procedència d'Espanya, és a dir, és llet nacional, i això també s'ha de dir quan s'etiqueten a l'envasat, i bueno, són molt bones notícies. Sí, sí.
Exacte. També pel que fa al preu, hi ha diferències, no? En aquest cas, puja un 50% de mitjana.
Sí, aquesta és la mala notícia. Sí, sí, durant els últims 2 anys han patit un augment de preu espectacular. Un 50% només en 2 anys ha pujat de preu. Això és preocupant, per això nosaltres també instem al Ministeri d'Agricultura perquè vigili, no, a veure aquests preus que s'estan incrementant, perquè el que sí que hem observat és que aquest increment del preu del 50% no se l'emporta al ganadero, no? Se l'emporta, doncs, una mica el procés de higienització, d'envasat, de transport i de distribució, no el que fa la matèria primera. Llavors, aquí sí que hem de posar el dit a la Nafra, no? I bueno, això s'ha de regular d'alguna manera, s'ha d'observar i vigilar aquests increments de costos tan espectaculars a què obeeixen. Pensa, per exemple, que l'any passat, el 2023, s'havia encarit en la llet un 27% respecte al 2022, però els ganaderos només havien rebut un 12% menys de l'import del preu. Per això hi havia aquestes mobilitzacions per part de la gent del sector.
Sí.
Llavors, aquí, això és la mala notícia, és a dir, és bona perquè la llet és de bona qualitat, però l'increment del preu veiem que no obeeix, que no és distributiu en tot el procés de fabricació, producció, etc., sinó que s'ho emporta una mica als intermediaris i l'envasat i el transportista.
Exacte. Exacte. I per què és bona la llet? Vosaltres, per exemple, des d'Ocu heu volgut recordar els beneficis que té per la salut, oi?
Sí, té beneficis per la salut. Jo he tingut molta mala premsa els últims anys, no? Que a més han proliferat aquestes mal anomenades begudes vegetals, no? Aquestes llets vegetals que també han fet anàlisis i de vegades és aigua i poc més. Llavors, de vegades nosaltres, el consumidor, diu, bueno, serà més sa la llet vegetal que no pas la llet de la vaca, i no és així, perquè té una sèrie de nutrients que són necessaris pel cos. Després també observem que la llet que més es consumeix és la semidesnatada, també una mica, suposo que imbuïts per això de dir, bueno, això engreixarà menys, etc., o perquè creiem que la llet sencera ens pot augmentar el colesterol. En fet, els estudis demostren que el greix de la llet no incideix en l'augment del colesterol. És més bona per la salut la llet sencera que no pas la semi o la desnatada.
Clar, parlem d'aquest benefici, no? Bueno, d'aquests beneficis que tenen per la salut, del que ens aporten, dels preus, no? D'aquesta bona qualitat, però hi ha cada cop més gent que consumeix llet o cada cop hi ha menys?
Cada cop hi ha menys per això, per la mala premsa que s'ha donat i per l'augment d'aquestes llets, mal anomenades llets vegetals, perquè no són llet, és aigua amb... no sé, amb posa, però no tenen un contingut nutritiu important.
Yeah.
A més a més, bueno, pels nens més encara, no?, perquè han de créixer i tot això, però la llet és bona doncs per les dones, no?, perquè tenen una font de calci, de vitamines, que són importants per les dones embarassades, pels nens, doncs té una sèrie de nutrients. I llavors, bueno, hem de també apostar una mica per això.
Clar. Doncs, Esther Lorente, delegada d'Ocu a Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per analitzar aquestes llets des de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això, que realment no ho sabíem fins ara i ha sigut molt interessant. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salut i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten l'atenció necessària a la seva qualitat del son, quan, des de la perspectiva científica, reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i al nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida. I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca, en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, les paràlisis, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriviu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tant com dormim, estarem protegits front a la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i al fi de la postre, el bon dormir suposa la medicina òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Quines malalties poden estar associades a aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada, en aquest cas?
Doncs, veritat, totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la nostra societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. Estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart de miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat. Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la càtedra, la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa fonamentalment per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que prop d'un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son, també és un trastorn respiratori, en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, O sigui, no promouen estàncies en unitats del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convida igualment a que els centres sanitaris puguin disposar d'aquests abusos de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els pot aportar i els avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I finalment dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar, segons el seu tipus de trastorn del son, pogués estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part doncs, d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats dins de l'àmbit de ciències de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etcètera, que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no?, on tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè el Tribunal Suprem ha descartat que les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona puguin ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya. El Tribunal ha rebutjat un recurs de la comissió promotora d'una iniciativa legislativa popular contra la decisió de l'Ajuntament de Barcelona per desallotjar aquests tradicionals punts de venda d'animals domèstics. La sentència considera que el recurs ha perdut el seu objecte després que el Tribunal Constitucional no va admetre el recurs d'empara dels ocellaires per recuperar les antigues concessions. Sobre el tema, i perquè ens expliqui com ha anat tot plegat, en parlem amb el portaveu dels ocellaires, el Javier Cuenca. Javier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta... que s'ha descartat, bàsicament, no?, les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona, que no poden ser declarades patrimoni cultural, i tot això suposo que deu tenir tant gent a favor com a gent en contra, no?
Bueno, en el meu cas, només hem trobat gent a favor, perquè vam aconseguir l'única iniciativa legislativa popular que va sortir al llindar de les 50.000 signatures vàlides. Llavors, en qualsevol cas, nosaltres el que estem demanant és el reconeixement immaterial del que va ser, en una altra època, lògicament, les antigues ocelleries. No estem parlant ni molt menys de que els animals tornin a ser engabiats al mig de la Rambla. Estem parlant d'una altra època, no molt llunyana. Segurament molta de la gent que s'està escoltant, doncs, ostres, pues sí, a mi el meu avi em va comprar un peix, em va comprar un... Vull dir, al final tothom té una vinculació amb aquestes ocelleries. Jo sempre li dic a la gent, la teva mirada i la meva en algun moment s'han creuat. Tothom ha baixat a la Rambla a mirar els animalets, en una altra època, evidentment.
Clar, i com ha sigut ara tot això plegat, ara que s'hagi decidit això? Suposo, i em consta, que ha passat també per diferents fases, no? Que, per exemple, el 2021, l'aleshores alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ordenar eliminar aquestes paradetes. Després, el 2022, bueno, han anat passant una sèrie de coses fins a arribar fins al dia d'avui, no?, que el Tribunal Suprem ja ha anunciat això.
Sí, és tot una mica farragós, intentaré resumir-ho, però vull dir, el que hi ha hagut és un pronunciament del Tribunal Suprem respecte a la inadmissió del Tribunal Constitucional a que siguem declarats Patrimoni Cultural Immaterial. I tot això ha succeït perquè, un cop hem aconseguit les signatures a les que feia esmena, doncs el Parlament per motius polítics, en aquest cas, bueno, sobretot per motius polítics impulsats pel Partit Socialista i per En Comú, per En Comú Podem, doncs van tombar aquesta iniciativa popular, o sigui, el que la gent va dir que havia de ser debatut, només debatut, en seu parlamentària, doncs aquests dos grups parlamentaris van influir en la resta de grups, suposo que per una mena de canvi de cromos, perquè aquesta iniciativa no prosperés. I repenso que prosperar no vol dir que les botigues es quedessin, sinó que s'obrís en seu parlamentària un debat sa, on es convidessin a historiadors, urbanistes, tota mena d'experts per decidir si aquestes parades mereixien ser declarades patrimoni cultural immaterial. No sé si he donat moltes voltes.
No.
Al final, ha estat una decisió política que encara té recorregut. Vull dir, com m'ha sortit en algun altre mitjà, això no és un punt final, ni molt menys. Nosaltres estem estudiant la manera també que és un reconeixement a tot el que va ser el mercat dels ocells per altres vies, i aquesta decisió també no està motivada, aquesta decisió del Parlament, simplement ens van dir que no, i no, quan es rebutja una iniciativa de legislació popular s'ha de donar una motivació, doncs mira, això no es pot fer perquè no hi ha diners, això no es pot fer perquè és inconstitucional, no? Vull dir, com va passar, per exemple, amb la decisió de d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència, no? Vull dir, va haver un raonament, una motivació. En el nostre cas, simplement ens han dit que no. I clar, respecte a aquesta no resposta, doncs nosaltres encara podem anar, per exemple, al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tenim moltes vies encara.
Clar, tot això, a més, coincideix també amb la reforma de la Rambla, no? Amb aquestes obres que s'estan fent, amb aquest inici, no?, de la gran reforma de la Rambla i una sèrie de canvis que hi haurà.
Sí, això és cert també. El que passa és que aquesta decisió no anava sobre si nosaltres tenim dret o no a estar a la Rambla, no? Aquest altre procés judicial, en el meu cas almenys, està encara en un tribunal de primera instància, en fase probatòria, vull dir, encara no hi ha hagut sentència, i si hi hagués no serà ferma, perquè encara podríem anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I per dir-ho així, vull dir, o sigui, és veritat, paral·lelament s'està fent una reforma que era molt necessària, però a l'igual que, per exemple, els floristes o els quiosquers, nosaltres considerem que tenim tot el dret de ser-hi, per tant, no és quelcom que ens amoï. Sí que és veritat, i voldríem aprofitar aquesta reforma, i sobretot aquest conflicte ja fa 15 anys, que, tot i que, tal com bé has dit, el 2021 i el 2022 s'ha accelerat, però fa molts anys que això, bueno, des del moment que hi havia ocells que van deixar d'haver-hi, va esclatar aquest conflicte, doncs sí que voldríem aprofitar que hi ha una reforma per intentar tenir un diàleg real amb l'Ajuntament per trobar una solució, perquè al final som 100 famílies que estem aquí treballant, algunes de les quals porten generacions, vull dir que no és la manera de fer les coses. Vinga, vaig a desnonar-vos. I a més, que vingués d'una figura com la de Colau, encara ens va sorprendre més.
I què creieu que passarà a partir d'ara?
Doncs, clar, no t'ho sé dir. Per part nostra, ens sentim en ple dret de seguir a la Rambla i intentarem seguir demanant cada cop que tenim una oportunitat, com és el cas ara mateix, d'adreçar-nos a l'Ajuntament i dir que, sisplau, que algú vingui a parlar amb nosaltres o que en rebin, en qualsevol cas, i que hi hagi un diàleg per arribar a una solució, sigui la que sigui, ja sigui marxar de la Rambla, ja sigui tornar a fer una remodelació, canviar les concessions, però vull dir, al final, crec que un mercat que ha estat tan històric no pot acabar d'una manera tan brusca i sense buscar un acord, que no, jo no hi veig cap problema en trobar un acord.
Doncs Javier Cuenca, portaveu dels ocellaires, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la teva visió i la vostra visió al respecte sobre el tema, i estarem pendents, veurem què passa a partir d'ara i finalment com queda la cosa. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
I de seguida parlarem de l'estiu i del que això comporta: més calor i, a contrapartida, més risc d'incendis.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Amadeo Lladós es uno de los tipos más conocidos en Internet. Lladós está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea, es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
El risc d'incendis continua preocupant, encara que hagi plogut força, les últimes setmanes. En parlem. I ara volem parlar que durant els mesos de més risc d'incendi, des de finals de maig aproximadament fins a principis de setembre, entra en funcionament el dispositiu de vigilància activa de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, coordinat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Però la novetat d'aquest any és que s'ha avançat l'inici de tota la campanya fins a 3 setmanes abans que els anteriors anys. Enguany ha estat entre el 24 de maig i principis de setembre, període que es preveu amb màxim risc d'incendi. Es reforça el dispositiu, que funciona cada dia de la setmana en horari de matí i de tarda. I perquè ens diguin precisament com està aquesta situació, a què es deu aquest avançament, i ara amb les pluges també que hem tingut, com va i si hem millorat d'alguna manera, doncs li preguntem al Joan Vilamú, al cap del Servei de Medi Natural i Territori. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquest avançament, no?, inesperat o esperat, no ho sé, a qui es deu i com estem ara mateix?
Clar, ara pot semblar una mica xocant que amb el moment que tenim de més fresca i més pluges, doncs que ens haguem precipitat en aquest avançament de la campanya. Però clar, la campanya no es prepara 2 dies abans de l'inici, sinó que es prepara uns quants mesos abans. Clar, hem de retrocedir 1, 2 anys, 3 anys enrere per saber, doncs, que l'any 21, 22 i 23 va ploure a Collserola la meitat de la mitjana de la pluviometria anual. Per tant, doncs, venim d'uns anys d'acumulació de sequera i inicialment, a finals d'any i principis d'aquest any, res feia preveure, doncs, que hi hagués aquest canvi en el sentit de canviar la sequera per les pluges. Per tant, doncs, nosaltres ens vam avançar, vam pensar que calia iniciar la campanya abans perquè teníem de tot aquest període de sequera en el qual estem veient en el bosc que molts arbres ja s'han anat morint. O sigui, tenim en el parc de Collserola milers d'arbres escampats per tot el territori, en algunes zones més i en altres menys, en què els arbres ja han notat, els arbres, els arbustos, la vegetació en general, ja ha notat l'estrès hídric a causa de la sequera i que, per tant, doncs, tots aquests arbres estan secs en el bosc, en algunes zones s'han pogut retirar, en altres encara no, i per tant, doncs, havíem de preveure que això podia ser un factor més a l'hora de que si es donés algun cas d'algun conat d'incendi, doncs pogués propagar-se més de pressa. Per tant, doncs, per això vam iniciar la campanya uns dies, unes setmanes abans. Ara estem en plena campanya i la situació és de bastanta tranquil·litat, tot i que nosaltres continuem fent la vigilància les 10 hores diàries i, bueno, excepte algun dia que inclús els vigilants de les torres han hagut de baixar de la torre perquè feia moltes hores que estava plovent, nosaltres continuem amb atents i vigilant.
Clar, això et dona a comentar, no? El dispositiu continua igual, no? Es fa vigilància activa sobre el territori i continua, podem dir, doncs, el que es va establir en un principi, no?
Sí, sí, continua això. Doncs, o sigui, l'únic que vam fer va ser avançar. L'horari aquest que fem és el habitual de cada any. Tenim un equip de reforç sobre el terreny, tenim els vigilants a les torres, amb dos torns, dies alternatius, i la central d'incendis que la tenim aquí ubicada aquí a les nostres oficines de la seu del Consorci.
Uh-huh.
Paral·lelament, doncs, Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, també han començat, com cada any, a fer les rutines previstes per la prevenció, vigilància, reunions de coordinació, i per tant, doncs, ja la setmana passada hi va haver una reunió de la Regió Metropolitana Nord de Bombers, aquesta setmana hi ha la primera reunió de la Regió Metropolitana Sud, també els plans, el Pla Alfa d'agents rurals i el mapa de risc d'incendi. Realment ara ens està donant, doncs, uns nivells molt baixos de risc d'incendi, tot i que nosaltres continuem vigilant i fent els horaris que toca i fent les comprovacions que toca, per tal que en qualsevol moment això podria canviar.
I pel que fa al nombre d'incendis, tenint en compte que l'any passat es van produir uns 75, una cosa així, aquest any com es preveu l'època, sobretot ara que ve l'estiu, d'incendis? Més o menys creieu que tindrem el mateix nombre, que anirem a millor, anirem a pitjor?
L'any passat ja van ser unes dades relativament baixes comparat amb anys anteriors, tot i l'extrem risc extrem de sequera i de risc d'incendi, doncs hi van haver unes dades molt baixes. Per tant, doncs esperem aquest any que siguin també relativament baixes. A més, ara ja el mes de juny ja gairebé el tenim superat, perquè les pluges que hem tingut sí que han tingut algun forat d'incendi, però en principi ha estat molt poca cosa, i el mes de juny, per ara, tal com estan anant les coses, també veiem que pot ser bastant tranquil. Per tant, doncs, esperem que les xifres encara siguin inferiors a les de l'any passat.
Uh-huh. I tot i això, és necessari i cal recordar la prudència, no? la bona actuació humana, podem dir, per tal de que tinguem un estiu tranquil en aquest aspecte, no?
Sí, sí, no es pot abaixar la guàrdia, i s'ha de continuar explicant, fent pedagogia, dient, doncs, que el risc hi és, el risc hi pot ser, i que, per tant, doncs, encara que hagi plogut, qualsevol causa pot ser motiu d'un incendi. Per tant, doncs, hem de vigilar i s'ha de continuar estant alerta.
Uh-huh. Doncs, Joan Vilamunt, cap del Servei de Medi Natural i Territori, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. I esperem aquest any tenir una miqueta de sort pel que fa a incendis i que ens mantinguem bé amb les pluges com hem fet fins ara, fins aquest mes de juny. Gràcies.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè les xifres són realment altes. Cada dos minuts es produeix una mort evitable d'infants i joves per accidents de trànsit. Això ja ens crida l'atenció des d'un principi. Les lesions per accidents de trànsit suposen la primera causa de mort en nens, nenes i joves de 5 a 19 anys a escala global, amb més de 200.000 morts anuals. I això suposa, doncs, més de 600 morts diàries evitables, gairebé una cada dos minuts. Una problemàtica que té una especial incidència en els països d'ingressos baixos i mitjans, on es produeix el 97% d'aquestes morts per accidents de trànsit entre infants i adolescents. Per parlar del tema, tenim amb nosaltres a la Sílvia Sala, de l'equip d'Aliances d'UNICEF Espanya. Sílvia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en aquest cas parlem de xifres i de dades, no? que ens deixen el cor una mica així encongit, perquè són preocupants. Què és el que passa aquí?
Totalment. Com deies, és una cosa molt sorprenent i que crec que potser no som prou conscients a dia d'avui que els accidents de trànsit són aquesta primera causa de mort entre nens, nenes i adolescents entre 5 i 19 anys arreu del món, i això es concentra en els països de renta baixa i mitjana. És a dir, hi ha molta tasca a fer, hem de tenir molta consciència social en aquests temes i des d'UNICEF ens estem mobilitzant per poder-li donar resposta.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas, els accidents de trànsit tenen un fort impacte en la salut pública, no? Suposen també una càrrega econòmica, podem dir, per les famílies, no? de les víctimes, i més si parlem d'accidents d'infants i joves, a part de l'afectació psicològica, no? A nivell emocional, el que és que un nen, no? o una nena o algun jove tingui un accident de trànsit. Com podem conscienciar sobre això?
Sí, des de l'UNICEF el que fem per conscienciar a la població, treballem sobretot, no, en els països on es concreta i es concentra aquesta problemàtica. L'any passat ens vam concentrar en 19 països, com per exemple Brasil, la Índia, Cambodja, Paraguai, Filipines, Sud-àfrica. I com suposa aquest repte tan enorme, ja sabem que no ho podem fer sols. És a dir, necessitem de col·laborar amb els governs perquè ells estableixin les normatives de seguretat vial adequades per aquesta protecció en l'entorn vial. Treballem també amb les escoles perquè promoguin aquestes bones pràctiques de seguretat vial entre els més joves en aquest dia a dia i sobretot en aquestes rutes escolars que suposen la major part dels desplaçaments de nens i nenes i joves a tot el món. I també, sobretot, de la mà del sector privat per arribar més lluny, no només en termes de finançament, sinó també a nivell d'expertesa tècnica, no? Aquí també ressaltar el paper fonamental que tenim amb els nostres aliats, com per exemple la Fundació Abertis, que seria l'aliat més important que tenim a dia d'avui a UNICEF Espanya en matèria de seguretat vial. Portem des del 2017 treballant amb ells, a Filipines, a Jamaica, a Brasil, arribant a 267.000 nens i nenes i adolescents allà, i ens trobem en històries que ens aclaparen el cor. És a dir, a Brasil hem pogut conèixer a la Lara o al Gustavo, que són joves de Ciudad de Tiradentes, de São Paulo, que ens expliquen les seves realitats, no? Són joves que estan 4 hores de desplaçament al dia anant a l'escola, anant als seus instituts o a centres de salut, i que es troben amb aquest impediment dia a dia, aquesta incertesa, aquesta inseguretat, i que són ells mateixos, no?, els que alcen la veu i es mobilitzen perquè els governs i els seus ajuntaments, doncs, promoguin pràctiques que es millorin de la seva seguretat.
Mm-hmm. Clar, aquí normalment quan parlem d'accidents de trànsit parlem d'imprudències, no?, per part dels conductors, distraccions, no?, amb els mòbils, per exemple, l'alcohol també en aquest cas, però allà, en aquests països, la cosa canvia, no?, i és més un fet de que no tenen accessibilitat, no?, que no tenen facilitats a l'hora de desplaçar-se. És un altre món completament diferent, però els accidents de trànsit passen tant a un lloc com a l'altre, no? Aquí la relació sí que s'apropa una mica, podem dir.
Totalment, totalment, la relació i els accidents i la seguretat vial és una problemàtica global. Sí que les dades, no?, ens informen d'aquesta molta major incidència als països de renta baixa i mitjana, però sí que ens imaginem, no?, aquí a Espanya potser tenim aquesta expertesa, aquestes millores i avanços que hem fet en els últims 20 anys en termes de seguretat vial, aquestes campanyes impressionants, no?, que veiem cada any a la televisió, i estem en un punt una mica més conscienciat potser amb una sèrie de mesures que ja s'han establert, però que cal encara dia a dia, doncs, millorar i segueixen sent una realitat al nostre país.
Exacte. També dieu que algunes de les mesures, com per exemple la reducció de la velocitat, suposen, doncs, aquesta disminució dels accidents, no?, i del 70% de les lesions mortals de vianants infantils. La velocitat també seria un fet perjudicial, no?
Sí, són mesures vitals que estem promovent tant en els entorns escolars, sobretot per poder, doncs, garantir aquesta seguretat. Sí que UNICEF, amb el focus que tenim en infància, movem i promovem molt aquestes iniciatives en les rutes escolars, en el que deia abans, no?, aquests principals camins que fan infants i joves en el dia a dia, i que ens ajuden a prevenir, no? Aquesta importància de prevenir des de la conscienciació de les persones que estan al volant, des de l'obligatorietat d'establir normatives que ens ajudin a respectar-les, i també des del conèixer, no? Els comportaments que podem tenir com a vianants i que els coneguin també els nens i joves. És per això que treballem també amb les escoles, perquè la seguretat vial sigui una de les assignatures i estigui dins del currículum escolar de les escoles, doncs, a països com, per exemple, la Índia, no? D'aquesta forma, conscienciem a la societat, tant consciència a l'infant i al jove de com pot evitar certs riscos, conscienciar a la societat establint i obligues, no?, també a través de la normativa a seguir certes pràctiques que ens ajuden, i després com a través de les xarxes socials podem tenir aquesta arribada a centenars de milers de nois i noies quan a passar el missatge i tenir, no?, que aquesta problemàtica i aquestes bones pràctiques estiguin en l'imaginari de tots i totes.
Exacte. Doncs Sílvia Sala, de l'equip d'Aliances d'UNICEF Espanya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquestes xifres impactants, no?, però que calen per tal de millorar d'ara en endavant. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Y ahora queremos hablar de que los casos de sarampión siguen aumentando en toda Europa, y la cifra de casos registrados este año pronto superará el número total de casos registrados en todo el año 2023, según advirtieron ya la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Y es que se trata de una enfermedad que tiene un efecto devastador en la salud, sobre todo de los niños y las niñas, siendo los más pequeños los que corren aún mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Sobre el tema queremos hablar con Blanca Carazo, que es responsable de programas internacionales en UNICEF España. Blanca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, estamos hablando de los casos de sarampión que afectan sobre todo a niños y niñas, y las cifras ya preocupan, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de una enfermedad que es perfectamente prevenible mediante la vacunación, y sin embargo, pues tenemos registrados ya más de 56.000 casos entre enero y marzo de este año, de 2024, cuando en todo el 2023 hablábamos de 61.000 casos, y ya era una cifra muy alta respecto a años anteriores. Con lo cual, pues nos preocupa mucho esa tendencia de que cada vez hay más casos en muchos países de Europa.
¿Y a qué se debe este aumento de casos?
Pues la causa principal tiene que ver con la interrupción de la vacunación. De hecho, en el año, o sea, entre los casos que se detectaron en 2023, el 50%, perdón, tres cuartos de esos niños y niñas no había recibido ninguna dosis de la vacuna, y el 99% de ellos habían recibido solo una, en vez de las dos que son necesarias. Con lo cual, pues es un claro indicador de que lo que está fallando es la vacunación.
Porque al fin y al cabo, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, ¿no? ¿En qué consiste realmente?
Sí, es una enfermedad muy, muy contagiosa. De hecho, pues cuando estábamos todos preocupados por la COVID, o sea, y lo contagiosa que era, pues el sarampión lo es mucho más. Y además tiene un impacto en los niños también, o sea, primero en los más pequeños puede ser mortal, y además incluso cuando no lo es, debilita mucho el sistema inmunitario, incluso a largo plazo, es decir, cuando ya se ha pasado la enfermedad, con lo cual además hace que esos niños sean estén más débiles y puedan tener otras infecciones, como puede ser la neumonía u otras enfermedades.
¿Cómo se contagia? ¿Cualquier persona puede infectarse?
Bueno, la transmisión del sarampión es por contacto, digamos, por estar en contacto con otras personas, con otros niños enfermos a través de la... Pues, las vías, de hecho, son muy parecidas a las que teníamos para el COVID.
Para el COVID.
Uh-huh. Más que nada la respiración, o sea, los fluidos un poco corporales.
Uh-huh. Claro, cualquier persona no inmune puede infectarse, ¿no? Y el virus sí. Se mantiene activo, ¿no? Y contagia hasta en 2 horas, ¿no? En el aire o en superficies infectadas hasta 2 horas de duración en este caso. ¿Los síntomas cuáles son?
Bueno, la verdad es que lo que más nos preocupa, o sea, más que la parte de sintomatología, que yo no tengo esa, o sea, ahora mismo no te lo sé decir porque cambia un poquito, uh-huh. pero lo que nos preocupa sobre todo es que sea una enfermedad prevenible y que sin embargo estemos viendo este aumento de los casos, y además nos preocupa por algo más amplio, y es que el sarampión se manifiesta enseguida, como decía, este contagio muy rápido en cuanto hay una cepa. Entonces es una manera de detectar cuando los niños y niñas no están recibiendo las vacunas, y normalmente el que no recibe la vacuna del sarampión tampoco está recibiendo otras vacunas, con lo cual para nosotros es, digamos, un problema en sí mismo este aumento de casos, y este exponer a niños y niñas a una enfermedad de la que podrían estar perfectamente protegidos, y además es un indicador de que están expuestos también a otro tipo de infecciones y de enfermedades que también son prevenibles. Entonces, nuestro esfuerzo está sobre todo en recuperar y en reforzar esos programas de vacunación para que darle la vuelta a esta tendencia.
Exacto. La solución, digamos, ¿no? Entiendo que sería la vacunación, porque al final las tasas de hospitalizaciones, de por ejemplo, la debilidad, ¿no?, del sistema inmunitario de estos niños y niñas, los hacen más vulnerables no solo al sarampión en este caso, sino también a otras enfermedades y a otras infecciones, ¿no? La vacunación sería la solución, digamos.
Sí, exacto. O sea, de hecho, o sea, nosotros lo que estamos identificando también es que en parte esa caída de la vacunación tiene que ver con los servicios que se interrumpieron durante la época de la pandemia, y entonces esos niños que estaban en ese momento en la edad de vacunarse no se vacunaron, pasó ese momento y tampoco se les ha vacunado más tarde. Entonces, el esfuerzo de UNICEF y con los ministerios de salud de cada país pasa por identificar a esos niños que se han saltado esas vacunas y poderles recuperar, hacer programas de recuperación para vacunar a los niños más tarde de lo que sería como la edad que les toca, y luego también trabajar en generar confianza en las vacunas y que las propias familias, digamos, que las demanden, las pidan y se acerquen a los centros de salud a vacunar a esos niños que no están vacunados.
Pues Blanca Carazo, responsable de programas internacionales en UNICEF España, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema y de la importancia, ¿no?, de estas vacunas para los niños y que no sufran pues enfermedades como el sarampión, como es este caso. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, gracias.
I fa una estona us anunciava una cosa molt important, la visita d'una persona molt especial, i després de la publicitat ja arribarà el moment de descobrir de qui es tracta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Juego limpio, ¿de acuerdo?
Steven Seagal.
Sí, señor.
Es un gran amigo.
Sé buen chico.
Pero como enemigo.
¿Cómo puedo evitar que mates a mi hijo?
No tiene precio.
Consiga que se entregue. Si no, voy a matarle.
Buscando justicia.
Pero lo haré a mi manera. Tú dame un coche y un arma.
El sábado a las 10 de la noche. En 13.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Atenció, perquè tenim amb nosaltres un artista. Tots el coneixeu, haureu anat a concerts, l'haureu vist a la tele, l'haureu vist a tot arreu. Ell és David Bustamante i ha vingut a presentar la seva nova cançó.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien desde que tú no estás. No te he dejado de extrañar. Hoy me animé y te marqué con ese miedo de si me vas a colgar. Y descubrí que estás igual.
Todo él es artista. Canta, baila, imita también ahora, y en medio de todo esto ha sacado tiempo para venir aquí a vernos, a pasear por Barcelona y a presentarnos su nueva canción. Le ha puesto un nombre muy común, lo que le decimos a cualquier persona a la que nos encontramos, ¿no? Y ahora se lo voy a decir a él. David Bustamante, hola, ¿qué tal?
Pues estoy feliz de estar aquí charlando contigo. Y bueno, mostrando, trayendo al mundo a otra nueva criatura, a esta canción que la tengo muchísimo cariño. Fue de las primeras canciones que escribí letra y música, que llevaba esperando salir a la luz muchos años, y ahora con este concepto, con este álbum que voy desgranando poquito a poco, que he tenido la oportunidad de darle mucho cariño, de darle mucho tiempo, de trabajar en la composición de todas y cada una de las canciones, pues verla ahora es emocionante.
Es como ver a un hijo crecer, ¿no? Al final.
Total, totalmente.
Porque tanto
y te lo dice un padre.
Sí.
Y te lo dice un padre.
Tanto tiempo de creación, ¿no? De una canción, al final es ya regalarla al mundo, ¿no?
Total.
Y que todo el mundo la pueda escuchar.
Y es muy emocionante también ver los amigos a los que les testeo las canciones, ¿no? En nuestras reuniones, cuando cojo la guitarra en casa y verles ahora, ¡guau! Llamándome todos, ¡sí, por fin! Suena muy bien en la radio y es un regalazo, es muy bonito. Y ahora poder llevarlas a los directos es genial.
Ahora mismo, antes de empezar, la cantabas un poquito. Claro. ¿Te animas o qué?
Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por aquí no muy bien desde que tú no estás.
¡Qué bien!
No te he dejado de extrañar.
Suena súper bien. ¿El título de dónde sale? Porque claro, es un título como muy normal, muy cercano, ¿no?
Sí,
para todo el mundo también.
Al final es una llamada. Es cuando a veces las cosas se rompen y merece la pena atreverse, tragarse los egos y hacer esa llamada y descubrir que quizás la otra persona está esperando y le pasa lo mismo que a ti, ¿no? Y esa segunda oportunidad es la definitiva, ¿no? Y de repente todo lo malo se disipa y recuperas las cosas buenas. La vida es un viaje, ¿no? Que tenemos la suerte de vivir. Entonces, muchas veces hay que tragarse ese orgullo, esa mala leche y dar una oportunidad a la gente que te quiso y que te quiere seguir queriendo.
Exacto. Habla de segundas oportunidades y es además una continuación, ¿no? De la canción El día que te vayas.
Es más, bastante más amable.
Sí, porque justamente esa canción habla de lo bien que te sientes después de una ruptura, ¿no? Las ganas que tienes de empezar de nuevo, de la que la otra persona se vaya, ¿no? Y en este caso este es como una reconciliación, ¿no?
Pero
el pedirle quizás,
sí,
que
al día que te, a la que le escribe, a la que le escribí el día que te vayas, no
es esta, no, misma,
la volví,
¿no?
No la volví a llamar, no, no. Lo tenía muy claro. Celebré cuando cogió el avión y se fue.
Vamos a escucharla un poquito.
Queda claro, ¿no?
Sí, sí.
Nada suficiente. Las siete maravillas ya no logran convencerte. New York no te divierte. París es muy corriente. Y ni las cosas simples fueron dignas de ofrecerte. Ya no puedo comprender tu amor. Que dure cuatro fines de semana para invitar a quien no te gustaba. Te vayas, será muy diferente.
Cuatro fines de semana de fiesta, dice la canción. ¿Esto lo has hecho alguna vez o no?
¿Qué va? Si yo ahora salgo y estoy dos días fastidiado. Pero para eso están las canciones. Para eso están las canciones, para escribir fantasías, claro, ensoñaciones y dejarse llevar. Es como exagerarlo para que se entienda bien el mensaje.
Normalmente, claro, los artistas cantáis al amor mayoritariamente, ¿no?
En general, en yo creo que todo el mundo, de una manera u otra.
Sí. ¿Normalmente lo hacéis, o en tu caso, te sale mejor estando bien, estando enamorado, o te sale mejor en medio de una ruptura, pasándolo mal?
Es bastante más fácil escribir canciones tristes, de ruptura, con acordes menores, porque te salen bastante más fácil las metáforas, las historias. Uno teme caer en lo cursi y es mucho más difícil escribir cosas positivas. Entonces es bastante más complicado. Y dentro de lo que cabe, este disco, hay canciones de todo tipo, ya las iré mostrando poco a poco, pero creo que es un disco bastante optimista, ¿no? Incluso de las derrotas se saca esa parte positiva que es necesaria. Al final hay que ver el lado positivo de las cosas siempre.
Uh-huh. Llevas ya muchísimos años de carrera, todos te conocemos, ¿no? Te hemos seguido más allá. ¿Crees que es difícil aguantar ese público fiel a lo largo de una carrera de tantísimos años?
Es lo más
con
complicado.
Los cambios que todo conlleva, ¿no?
Exactamente. Las generaciones cambian, mi público va creciendo, se va sumando gente joven, me sorprende uh-huh. muchísimo, pero es muy complicado. Creo que para eso hay que cuidar mucho de tu público, darle siempre una calidad. Cuando vienen los conciertos y veo cómo salen saltando, felices, eso es lo que más me llena. Al final, soy una persona que es de verdad y que la gente me conoce y que sigo siendo el mismo, y entonces la gente empatiza mucho conmigo. Yo creo que ese es el secreto de todo, ¿no? Que siguen viendo a aquel niño que soñaba, que tenía la misma ilusión y sigo teniéndola ahora y le pongo las mismas ganas y me lo gozo. Yo ahora estaba escuchando El día que te vayas y me acuerdo de cuando estuve cantándola en estos últimos conciertos, lo bien que suena en directo, me lo paso también, que eso es lo más importante. Soy una persona muy afortunada porque hago lo que me gusta y lo vivo con pasión.
También somos afortunados, tengo que decirte, los que nos encontramos en el otro lado, ¿no? Porque nunca sabes cómo va a ser el artista que va a venir, ¿no? Y dices, ay, Dios, a ver si lo...
Hay gente rara, ¿verdad?
Si va a estar bien, si lo vas a hacer tú también bien, ¿no? Y al final encontrarte con alguien normal, ¿no? Igual que tú, ¿no? De toda la vida, como si lo conocieras de siempre, pues al final te transmite esta cercanía y también es un gusto para nosotros encontrarnos a artistas como tú, ¿eh?
Muchas gracias.
Llevas 20 años de carrera, 19 discos de platino, varios discos de oro, más de 1,000 conciertos,
sí,
que se dice rápido. A día de hoy, si echas la vista atrás, ¿qué es lo que ves? ¿En qué piensas? ¿En qué balance haces?
En que me siento muy orgulloso y me siento muy agradecido a aquel niño de 19 años que se atrevió a soñar tan grande y que trabajó tantísimo y que no ha dejado de pelear y de ilusionarse cada día y de dar gracias a la vida cada vez que me despierto y que tengo la oportunidad de hacer cosas grandes, cosas que perduren el tiempo incluso cuando no esté, y de pues dejar un legado y dejar mi obra para la gente que la ama, ¿no? Tanto como yo. Así que estoy muy, muy agradecido. Creo que he sido fiel a mí, fiel a mis principios y espero seguir siéndolo. Todavía quiero trabajar muchos años porque, aunque para ti parezca mayor, todavía soy muy joven.
Ahora comentabas, ¿no? Con 19 años entras a la Academia de OT. ¿Cómo fue vivir ese sueño sin saber qué es lo que te deparaba después, porque al final ser los primeros es lo que tiene, ¿no? Que no sabes después ni qué va a pasar, ni tampoco qué va a pasar ahí dentro, ¿no? Dentro de la academia, del concurso.
Creo que esa fue una de las cosas positivas para todos nosotros. Nosotros no esperábamos nada, simplemente fuimos a una escuela que se televisaba, sí, pero no sabíamos cuánta gente nos veía. Entonces fuimos naturales, no esperábamos nada grande. Nos sorprendió a todos, incluso a las personas que inventaron ese formato. Tuvimos la suerte de ser los primeros, de vivir una cosa totalmente histórica, y pensamos eso, en ir a ver si alguien nos veía, si podía grabar un disco, y todas esas cosas se hicieron, se cumplieron, y vimos una gira de estadios, y viajábamos en nuestro avión privado, y son cosas que yo solamente veía en las películas, ¿no? Entonces, ese cambio de vida fue muy heavy, pero acerté en rodearme siempre de la gente de verdad, en la gente que me sabía frenar los pies, ¿no? Y parar, y que no se me volviera la cabeza loca, y creo que, bueno, eso me ha traído a estar donde estoy ahora.
Claro, te ha cambiado muchísimo la vida, ¿no?, con estos años. Antes te dedicabas a otra cosa completamente diferente, no tenía nada que ver con la música, ¿no? O
sea, aunque cantara mientras lo hacía, no tenía nada que ver.
No tenía nada que ver. ¿Echas de menos algo? ¿Hay algo que, por ejemplo, ahora ya no puedas hacer?
Mira, yo ahora puedo hacer de todo. Hubo unos años que era excesiva, ¿no?, la euforia de la gente, pero ahora la gente es muy amable y es muy cariñosa conmigo, y yo hago una vida totalmente normal y sé desconectar muy bien. Cuando yo me subo al escenario, me siento el más grande y camino y miro y me comporto diferente, pero cuando se apagan las luces me gusta ser yo, David, Titín, como me llaman en mi pueblo,
Titín.
Y me gusta ir a la terraza con mis amigos, me gusta ir al cine con mi chica, ir a cenar, y sí es cierto, todo el mundo me conoce, pero la relación con mi público, incluso con quien no me sigue y simplemente me conoce de verme, es muy amable y es muy cariñosa. Soy una persona, me siento una persona muy querida, y eso es genial.
Ahora estamos escuchando Dos hombres y un destino, este temazo, anda que no lo he cantado yo veces, de así, karaoke.
Al karaoke, ¿eh?
Bueno,
sí, ¿eh?
Bueno.
Con un par de cervecitas, esto, vamos, se te pone la garganta sola. Ahí.
Mira, vamos a escucharla.
Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo.
Además, con Alex Casademunt también, sí, tenemos que recordarlo.
Sí, y además, esta canción, si ya era especial, ahora en los conciertos es muy mágico, porque hacemos todos, yo y el público, un homenaje a Alex, y se llena todo el público lleno de luces de los teléfonos, se genera un mar de estrellas, ¿no? Y la cantamos fuerte, y la cantamos para que nos oiga, porque yo estoy seguro que desde arriba se está riendo.
Y está cantándola.
Y está cantándola
a tope
con nosotros, y estaría orgulloso de ver que sigo, ¿no?, cumpliendo mi sueño.
Hicisteis historia todos, esto está claro, todo el mundo lo pudo ver, me hubiese encantado ver esa edición, lo único que era muy pequeñita, tenía como 2-3 años, ¿no?
No me lo recuerdes.
Y no, claro, no era consciente, ¿no? Fui consciente, claro, más tarde, pero debía ser increíble. ¿Fue mejor o peor de lo que te esperabas?
No, fue infinitamente mejor. O sea, no, es que no es ya ni mejor. No sabría calificar o no sabría ponerle un adjetivo, porque pasé de ser un chico de un pueblo de 3.500 habitantes a alguien que cantaba frente a 95.000 personas en el Santiago Bernabéu, todo el mundo cantaba mi canción, coreaba mi
sabía
nombre.
Sabía tu nombre.
Entonces fue muy heavy. Y sobre todo sentir eso, el cariño, y que formamos parte de las familias de las familias.
Sí, todavía hoy en día, en las casas de la gente,
todavía,
erais uno más.
Exactamente, todavía hoy en día hay señoras que me enseñan y me llevan una foto junto a sus nietos en la cartera. Hace bien poco me enseñó una señora eso.
Es fuerte,
es muy heavy. Y sí, que tienen una foto allí en el salón, y es el mi crío, el mi niño, y es increíble, es el mayor regalo. O sea, ya no es solamente mi carrera, ¿no? Sentir el, claro, amor de todo un país es muy bonito.
Y a lo largo de los años, además, se ha hablado también, ¿no?, de polémicas con los compañeros, de si os lleváis bien, si no. Oh. Una compañera de estas es Chenoa,
sí,
y ahora estás con ella precisamente en Tu cara me suena.
Sí, Laura es mi hermana.
Tenéis roles diferentes, ¿no? Ella es jurado, tú eres concursante, ¿no? Te tiene que puntuar, y eso, ¿cómo se vive? Porque al final estás con una amiga, decías que es tu hermana, Y la experiencia debe ser también muy bonita, ¿no?
No, pero es gracioso. Y cuando no estoy acertado, viene y me mete caña, pero siempre lo ha hecho. No es porque ella sea jurado y yo concursante, es que es como si fuera mi hermana mayor.
Claro.
Y siempre me ha metido caña y siempre ha sido muy cariñosa y como muy de dar consejos y todo eso. Pero cuando estamos en el programa nos divertimos y lo pasamos genial. No nos estamos jugando nada ninguno de los dos. Ya llevamos suficientes años. Entonces es una cosa para divertirnos, ¿no? Es nuestro trabajo, lo pasamos bien, yo intento ser lo mejor posible, pero cuando acaba esto seguimos siendo
los mismos,
pero es natural, vivimos mucho, nos unió para toda la vida. Uh-huh. O sea, la adoro, me adora y eso no puede cambiar.
Además se nota, dices que te mete
aunque
caña.
Aunque no me dé 12 siempre.
Pero casi siempre, de eso quiero hablar
pero
ahora.
Pero porque me lo merezco.
Claro, ahí está. Hay muchos que dicen que si favoritismo, que si cheno,
pues
alguien
que lo hagan ellos, ya verás.
Pero al final lo haces bien. Y es lo que hay, ¿no?
De hecho,
tiene que puntuar bien porque es como lo haces, bien.
De hecho, estoy ahí arriba, voy el segundo de momento.
Y ya veremos,
El segundo o tercero, no sé, pero voy ahí arriba, no voy en el podio.
Vas por ahí, estás en el podio, eso sí.
Sí, es que me fijo mucho.
¿Tú notas cierto favoritismo
no?
¿Notas siempre cariño?
Yo creo que... Joder, me lo curro muchísimo, igual que todos mis compañeros, y que en algunos estoy más acertado que en otros, pero bueno, yo creo que en general se está siendo bastante justo el programa.
¿A quién te
además, no voy, si fuera favoritismo, iría arriba de todo y no voy
y
al
no
primero.
Y no vas el primero. Pero
así que se les cae
el
argumento.
Y ganas.
Pero de momento se les cae el argumento.
Sí, de momento sí. ¿A quién te ha hecho más ilusión imitar hasta ahora? Vimos esta semana pasada que ganaste la gala, por cierto.
Sí, me sorprendió muchísimo y me hizo mucha ilusión al maestro Joaquín Sabina. Uh-huh. Verme capaz de una voz tan diferente... Además me llevé el pleno de los 5-12, que son todos mis amigos. No, y me lo pasé muy bien, pero también Estopa, Nino Bravo, me encantó, porque eso sí es más fiel a mi estilo, a mi voz. En general me lo paso muy bien. Lo paso peor con artistas de ahora, urbanos, por la forma de cantar,
claro.
Esas voces aireadas. Me cuesta más imitar el color de voz, ¿no? Siempre que se aleje o se parezca más a mí, es más sencillo.
Y debe ser complicado adaptar. Yo no podría hacerlo.
Y me pongo ronco.
Luego.
Imagínate que tú tuvieras que hacerte un programa hablando así. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Es que es complicado.
Claro que no, para no hacerse daño.
Yo no sé cómo lo hacéis, de verdad. Os admiro a todos porque...
Muchas horas.
Currar y currar. Sí. Mejor cantar o bailar, por eso. Porque has estado también en un concurso de baile.
Hombre.
Lo has petado también. Encima has encontrado el amor.
A ver, me lo pasaba muy bien bailando, pero hombre, cantar es lo mío.
Cantar es lo
más natural. Pero me gusta bailar, siempre me gustó. Y máxime, pues cuando tenía una profesora que me gustaba, entonces no tenía problema por entrenar horas y horas y horas. Tuve la suerte de que naciera el amor y 7 años después seguimos juntos.
Qué fuerte, 7 años ya han pasado. Madre mía, eso sí que lo vi. Y claro, yo decía, es muy raro que aprenda tan rápido. Algo tiene que saber él ya.
Bueno,
entrenaba de normal,
muchas horas.
¿No?
Muchas horas. Las que hicieran falta. No tenía prisa
para
ir a dormir.
No tenía horario. Claro, has hecho muchísimos programas. Decíamos ahora, tu cara me suena, cantar, bailar, de retos también, ¿no? También,
desafío
con pruebas. Has estado también muchísimo en televisión, todo terreno. Has hecho de todo al final.
Cocinando. He hecho todo, pero porque me gusta...
¿Qué te falta por hacer?
No, me gusta la tele. Pues seguir disfrutando de la música, sacar mis discos. He tenido la suerte también de hacer teatro, de actuar, interpretar a Sam Buit en Ghost, en el musical. Realmente me gusta, disfruto mucho. La tele no me quema ni me da miedo y me divierto haciéndola. Al final yo soy un artista que nació en un programa de televisión. Y que luego me ha tocado demostrar mi valía, ¿no? Con lo largo de los años. Así que no me importa ir saltando e ir haciendo otras cosas. Me divierten. Me gusta ser un artista más completo, si cabe, uh-huh. todavía. Y me gusta aprender y salir siempre de mi zona de confort. Creo que es la manera de seguir creciendo.
Uh-huh. Y ahora empiezas gira también. Bueno, has empezado ya, ¿no? Y vas a continuar dentro de muy poquito. La gira, el día que te vayas, has pasado ya por varios lugares y dentro de poco saldrán más fechas. ¿No?
Así es, mira, dentro de poco estaré en Sevilla, en La Coruña, Santander, en mi tierra. Estaremos hasta fin de año, estaremos sin parar. Primero ahora en los conciertos abiertos de verano y luego seguramente haremos una gira de auditorios más íntima para que estemos recogidos ahora cuando vuelva el frío. De momento parece que no tiene muchas ganas de volver el frío, pero vamos, que habrá conciertos y diferentes formas para que la gente vea mis canciones, las nuevas y las de siempre, de manera con arreglos diferentes. Verán canciones muy míticas con vestidas de otra manera totalmente diferente, porque me gusta siempre cambiarlas, jugar con eso. Así que quien haya visto un concierto no piense que ha visto este, porque es totalmente diferente, además con una gran puesta en escena, y ya tengo muchas ganas de estar ahí encima disfrutando con todos.
¿Y en Barcelona? ¿Te tendremos prontito o qué?
Pronto anunciaré la fecha. Pronto, estamos,
o sea,
mirando el sitio adecuado y la fecha,
por supuesto. Estarás aquí. Hace unos días publicabas una foto con Luis Fonsi.
¿Ah?
Y la gente decía, colaboración, sí, colaboración, sí. No. ¿Qué hay?
¿Quién decía? ¿Colaboración no?
No, la gente decía, colaboración sí, colaboración no, apostaban, ¿no? Si había colaboración o
no,
si aún no.
Somos muy, muy, muy amigos.
¿Era un encuentro normal o era algo más allá?
No, nos encontramos en un festival y nos tenemos gran cariño desde hace muchos años. Nuestro primer dueto juntos, hicimos el Perdóname, fue en el 2001, cuando yo empezaba, que vino a España, vino al especial que me hizo Televisión Española y empezó una grandísima amistad. Luego hemos colaborado, hemos estado juntos trabajando en La Voz y siempre en contacto, ¿no? Siempre hablamos mucho por teléfono. Es una persona que admiro, que tiene un éxito brutal, que se merece. Un artista muy, muy completo, muy talentoso, también cantautor. Muy, muy buen músico. Así que no, simplemente fue una foto de reencuentro de amigos, pero quién sabe, posiblemente
ojalá,
pronto nos juntemos, ¿por qué no?
Sería muy, muy guay una colaboración de los dos también. La gira se alargará, como decíamos, a lo largo de este año, también en el 2025.
Sí.
Te tendremos por aquí y
siempre.
De momento, aunque la gira se llama El día que te vayas, tú no te vas.
No, nunca.
Y el público tampoco.
Aquí aguantaremos lo que haga falta.
Pues David Bustamante, muchísimas gracias.
Gracias, y
por
te deseo
venir.
Lo mejor. Gracias.
Por venir aquí a hablar con nosotros, a presentarnos Hola, ¿qué tal?, que ya es un exitazo y encima ahora que viene el verano será el hit del,
a bailarlo.
Del verano. Y nada, como estás en todas partes, tú a mí no, pero yo a ti te veo ya muy pronto. El viernes abro la tele ya, la enciendo y ahí
listo.
Apareces.
Ahí estaremos. Por favor, votarme.
A ver si gana. Vamos,
vamos
a apoyar a Bustamante. Gracias. És vital a la vida i tenir sentit de l'humor també. Ens ajuda a afrontar situacions complicades, a veure les coses d'una altra manera i si a sobre són compartits aquests riures i aquest sentit de l'humor, doncs encara millor. I parlem d'això perquè recentment una professora del grau d'educació de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Andrea de Carlos Buján, ha presentat la tesi El sentit de l'humor com a element clau pel foment d'un ambient educatiu resilient en educació primària. Resiliència en acció, es diu. Aquest és el nom que rep la tesi que ha presentat l'Andrea precisament per aquest motiu, per fer riure i per posar sentit de l'humor a la vida de tots aquests nens i nenes de primària. Andrea, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me a explicar una miqueta aquesta tesi doctoral.
Clar, parlem d'una recerca que ha obert un gran ventall de temes educatius relacionats amb aquest bon ambient, amb aquesta resiliència, no? Li has posat aquest nom. Clar, quin paper té això en l'educació?
Doncs considerem que el sentit de l'humor és una de les fortaleses del caràcter. És un mecanisme que ens pot ajudar tant a nivell intrapersonal, és a dir, a superar aquelles coses que ens afectin a nosaltres mateixos, com també a un nivell més interpersonal, no? A millorar les relacions entre les persones que tenim al voltant. Llavors, en una escola, el sentit de l'humor pot ser una eina que ajudi els alumnes a estar més motivats per aprendre, també a tolerar una mica més aquesta frustració que a vegades apareix envers els problemes o els errors, i ens pot ajudar també a millorar els vincles amb els companys i amb els mestres.
Uh-huh.
El sentit de l'humor s'ha estudiat en altres disciplines, sobretot en l'àmbit mèdic, amb la figura dels pallassos als hospitals, no? Com ajuden a disminuir els sentiments d'angoixa o depressius, no? Com ajuden els infants a tenir una millor estada en l'àmbit hospitalari. També s'ha estudiat molt en l'àmbit empresarial, en quant a la figura d'un bon líder, com un líder amb sentit de l'humor o que fomenti el sentit de l'humor entre l'equip de treball, doncs ajuda a que la productivitat augmenti, a que doncs tothom estigui més còmode en l'ambient de treball, però resulta sorprenent que a l'àmbit educatiu, tot i compartir alguns d'aquests trets, no, com pot ser que els nens se sentin millor en aquest ambient, o com un professor també, d'alguna manera, és un líder que coordina un equip, doncs és pràcticament inexistent aquesta investigació.
Mm-hmm. Clar, el sentit de l'humor és important a tots els aspectes de la vida en general, no? Sempre es diu que s'ha de posar sentit de l'humor a la vida, no? I en aquest cas, doncs, en l'educació, i que els nens creixin ja amb això incorporat, no, de base, doncs encara és més positiu, no, de cara a quan vagin creixent. Però quina relació hi ha, per exemple, entre aquest sentit de l'humor i la paraula resiliència?
Doncs avui en dia s'ha demostrat que és fonamental que els alumnes aprenguin a ser resilients, és a dir, a tenir aquesta capacitat de no només saber enfrontar-te a una situació, saber afrontar-la i acceptar-la, sinó ser capaç de créixer a través d'un problema o d'un obstacle que et trobis a la vida. I resulta sorprenent també que en molts qüestionaris i tests per avaluar el nivell de resiliència d'una persona, el sentit de l'humor apareix com un dels ítems que es valora. També hi ha moltes classificacions de pilars de resiliència, no?, segons molts experts. No? Doncs nombren una sèrie de pilars, factors, que ajuden a que una persona sigui resilient. Per exemple, la majoria coincideix en afirmar que és gairebé impossible que una persona pugui ser resilient si no té un vincle fort amb alguna altra persona. I després, a partir d'aquests vincles interpersonals, doncs hi ha molts altres pilars, no? Com tenir una bona autoestima, o tenir el centre de control dins d'un mateix, o tenir un sentit a la vida. I en algunes classificacions apareix el sentit de l'humor, no? Però mai s'ha estudiat en profunditat. Quan hem vist molts testimonis de persones que han superat greus situacions, no? Com per exemple els supervivents de l'accident aeri dels Andes, mm-hmm, que diuen que utilitzar el sentit de l'humor per fer front a aquesta situació va ser indispensable per poder aguantar i perseverar. És que el sentit de l'humor ens pot ajudar en un primer moment a ser una font de distracció, no? A ajudar-nos a posar el focus en allò que potser està amagat en aquella situació negativa, no? En trobar una oportunitat amagada i alguna cosa positiva dins d'aquell ambient negatiu, no? Que encara que siguin uns segons, la ment vagi a cap a un lloc més positiu i apareguin emocions més positives i s'oblidin una mica les negatives. Mm-hmm. També ens ajuda a tenir un cert distanciament de entre el problema i la nostra persona, no? És molt important quan estàs dins d'un problema no confondre't a tu mateix amb aquest problema, no? Saber que el problema és una cosa i tu ets una altra, no? I posar aquesta separació ens pot ajudar a començar a donar-li resposta. Llavors, de la mateixa manera ens ajuda a canviar la perspectiva i una mica a desdramatitzar, no? El riure de tu mateix fins a un cert punt o del problema que et preocupa t'ajuda a tenir una major sensació de domini i alliberar aquesta tensió emocional que a vegades no ens deixa començar a posar en pràctica eines o mecanismes per poder superar allò que ens està afectant.
Exacte, és com un mecanisme de defensa i al final doncs aquesta resiliència és aquesta capacitat d'adaptació, no?, a una situació adversa en aquest cas o complicada. I d'aquí suposo que deu venir el nom de resiliència, no?, aquesta capacitat d'adaptar-se, no?, i d'ajudar-se també un mateix en una situació complicada a través del riure, no?, a través d'aquest sentit de l'humor que ens explicaves. Andrea, en quin moment et vas pensar en fer aquesta tesi sobre aquest tema? D'on et va venir la idea al cap?
Doncs la veritat és que una mica, com sols dir-se, el tema em va trobar. Jo vaig començar a realitzar una tesi doctoral amb un projecte d'investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, que estava encaminat a fomentar la resiliència a l'educació primària, tant a mestres com a alumnes, específicament de l'últim cicle d'educació primària. I jo no havia estudiat mai el concepte de resiliència. Jo vaig estudiar educació infantil i primària, i la veritat és que mai va aparèixer en cap assignatura, i coneixia el significat més o menys, però no m'havia parat a estudiar-la. I llavors, com donava ajuda a aquest projecte, vaig començar a llegir tots els llibres que vaig trobar sobre resiliència. I el primer d'ells va ser un escrit per l'Anna Forés i el Jordi Graner, que són dos dels grans experts en resiliència a Catalunya. I el llibre es titulava La resiliència, créixer des de l'adversitat. I els dos últims capítols parlaven sobre la resiliència i la bellesa, i la resiliència i el sentit de l'humor. I va ser la primera vegada que vaig veure aquest vincle, aquest possible vincle entre resiliència i el sentit de l'humor. Llavors em va cridar l'atenció, em va agradar, vaig començar a investigar més i vaig veure que podia ser un mecanisme molt potent i que no s'estava utilitzant en l'àmbit educatiu, no? Que potser tots ho hem utilitzat d'alguna manera, mm-hmm, indirectament, segurament, a la nostra vida. Inclús a vegades trobem alguna persona, no?, quan està plorant i la volem animar i potser fem algun acudit, no?
Exacte. Que d'alguna utilitzes, manera, no?, a favor, sí, sí.
Sí, sí. Ho fem servir, però a vegades no en som conscients, no? I al final jo vaig descobrir també el llegir sobre resiliència. Jo estava en un moment personal molt complicat. Jo vaig començar a fer la investigació el novembre del 2020, o sigui, encara estàvem en època de pandèmia, el meu avi havia mort degut al Covid, i vaig veure que només sabia que existeix la paraula resiliència et pot ajudar a ser resilient, no? A veure que pots superar una situació adversa. I penso que el mateix passa amb el sentit de l'humor, no? Moltes vegades els mestres tenim por d'utilitzar el sentit de l'humor a l'aula, perquè potser, no sé, pensem que no ens prendran tan seriosament si ho apliquem, o que potser la classe es pot descontrolar, o al final el sentit de l'humor depèn molt de les persones, mm-hmm, dels grups, i no pots plantejar un programa molt estructurat i molt rígid, perquè dependrà de cada mestre i dels seus alumnes, no? Però només que el mestre sigui conscient de que disposa d'aquesta eina, jo crec que ja el pot ajudar, no? I també, doncs, els alumnes, els nens, no? Fomentar aquesta capacitat que tenim tots els éssers humans i que ens pot ajudar molt en molts aspectes de la nostra vida, i com deia, tant amb nosaltres mateixos com amb les relacions amb els altres.
Amb els altres, exacte. Sí que és cert, però, que normalment es va aprenent, no?, tenir aquest sentit de l'humor quan som més petits. Els nens i adolescents també no tenen tant sentit de l'humor, i en canvi quan vas creixent et va sortint, no? Pot ser que s'aprengui també, no?, tenir aquest sentit de l'humor i s'aprèn a prendre les coses d'una altra manera, oi?
Sí, i es pot fomentar. Hi ha molts estudis que han demostrat que es pot fomentar, i també va evolucionant, no? No és el mateix el sentit de l'humor que pot tenir un nen petit que un adult, no? El sentit de l'humor va molt lligat, com inclou una sèrie de components, no? És una eina molt global, perquè inclou tant elements cognitius com elements més afectius. Llavors es va desenvolupant a mesura que també es va desenvolupant tots els aspectes cognitius en un infant, no? A vegades en una primera etapa el sentit de l'humor és molt bàsic, no? No som capaços d'entendre o comprendre molts elements d'un acudit o d'una situació humorística, no? Els infants no són capaços, i a mesura que van creixent, no?, són més capaços d'entendre més incongruències o no? Aquestes coses estranyes i sorprenents que ens fan riure, no? I són capaços d'entendre acudits més complicats o veure el potencial que pot tenir el sentit de l'humor d'una altra manera, no? Va evolucionant, però en totes les etapes es pot fer servir ajustat a l'edat del nen, a les seves capacitats, i es pot desenvolupar i fomentar, no? Hi ha vegades que persones que diuen, no, és que jo no... és que tinc molt poc sentit de l'humor, no? Doncs que sàpigues que ho pots treballar, no? Sempre podem fomentar el nostre sentit de l'humor. Jo a vegades també dic, no, el sentit de l'humor no l'hem d'entendre només en un sentit productiu, no? És a dir, jo no tinc molt sentit de l'humor perquè quan explico un acudit els altres no riuen, no? Se'm dona molt malament explicar acudits o no m'agrada o mai me'n recordo de cap. I jo, per exemple, ho dic, no? Jo, en aquest sentit, no tinc sentit de l'humor, no? Intento a les meves classes començar sempre amb l'acudit del dia, no? Cada dia algú s'ha de preparar a buscar un acudit i comencem així la classe.
Ai, que curiós.
Però sempre diem, no? No importa que l'acudit sigui dolent, no?
Clar.
Si al final, ja abans que la persona comenci a explicar l'acudit, ja es crea un altre clima, no? Ja estem tots preparats per riure... si és molt dolent, és igual, no importa, riem igual, no? I al final es tracta també de buscar un altre sentit de l'humor, no? Un sentit de l'humor més de comprensió, no només de producció, no? Tu potser no se't dona bé fer riure als altres, però potser sí que rius molt de qualsevol acudit o de qualsevol situació que sigui humorística, no? Parlo de l'acudit per posar un exemple,
sí.
Però... no és l'única manera d'utilitzar el sentit de l'humor.
I a més, treure la vergonya també en aquestes edats, no? Que a l'hora d'explicar un acudit o de sí. Dir alguna cosa, no? que faci gràcia, sempre és com això de, que explicaves, no? De, ai, és que potser no fa gràcia, és que potser no riuen, i a aquestes edats, doncs, treure això també és molt important. Andrea, donem les gràcies perquè posis sentit de l'humor a les classes i a l'educació de tots aquests nens i nenes, i que ens hagis explicat aquesta tesi, no? que crida tant l'atenció sobre el sentit de l'humor, sobre el riure, i tan important avui en dia, amb els temps que corren, per tothom. El sentit de l'humor s'aprèn amb el pas dels anys, i en aquest cas, que tu el posis ja des d'un principi amb tots aquests nens i nenes, doncs ja és un punt a favor que tindran quan s'hagin d'enfrontar a coses a la vida, no? Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I ara parlem que amics de la Rambla han presentat la col·lecció Pòsters de la Rambla, un nou projecte que forma part de la iniciativa La Rambla Inventa, amb l'objectiu de ser l'altaveu de les veus caritatives del barri i de la ciutat. Es tracta de poder transformar i renovar l'oferta comercial de la Rambla i la seva zona d'influència mitjançant el disseny d'un objecte de record de la Rambla, creat localment i dirigit també a tothom, tant pel local com pel visitant. En parlem perquè ens ho expliqui amb el gerent d'Amics de la Rambla, el Xavier Massip. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, pòsters de la Rambla. Això, com és, com sorgeix, en quin moment us ve al cap començar aquesta iniciativa, aquest projecte?
Sí, nosaltres el que volem amb aquesta iniciativa és generar un canvi amb el model d'objecte de record que es ven a la Rambla i, per tant, a la ciutat. Actualment, l'objecte de record que es ven a la Rambla i a la ciutat moltes vegades és un objecte clònic que es pot trobar a qualsevol altra part del món canviant el nom de la ciutat. El que nosaltres proposem és un objecte de record creat per gent de la ciutat pensant en el que és realment la ciutat, en l'esperit de la ciutat, i si pot ser també fabricat a la ciutat. Per tant, un objecte molt local i que ens representa molt bé tant a la Rambla com a Barcelona. I això és el que fem amb aquest primer objecte, que és un pòster, bueno, una col·lecció de pòsters, de moment presentem tres, però el que volem és que anar creant objectes diferents i que artistes i també artesans locals pues, pensin nous objectes de record que ens representin molt més que els que s'estan venent actualment.
Uh-huh. En aquests pòsters, què és el que podrem veure? Què serà? En representacions de la Rambla? Alguns trets característics concrets?
Sí, nosaltres vam fer aquest primer encàrrec de tres pòsters a Rescat Estudio, que són un estudi de disseny d'aquí de Barcelona, i el Javier i la Maria han estat treballant amb aquest projecte, pensant en la Rambla, i el que vam fer primer és un pòster que serveix de mapa guia. És un pòster de la Rambla. És un pòster que ens mostra tot el carrer amb les diferents noms que té la Rambla. Llavors, és un pòster molt ple de petites icones, tots els carrers que la travessen, i al final que representa molt bé tota la Rambla. Després han agafat dos més, que un agafa la Rambla de les Flors i captura l'esperit de la Rambla de les Flors, i un altre que captura l'esperit del que és la Rambla de Canaletes. Llavors, una mica el que agafen aquestes pòsters és aquest esperit que volem transmetre del que és la Rambla, la seva essència.
Uh-huh. I dius també que hi ha altres objectes. Quins serien els altres, per exemple?
Bé, ara estem començant a treballar. Estem treballant amb artistes i amb dissenyadors, i pot ser doncs, des d'una bossa, pot ser qualsevol altre objecte que actualment es ven com a objecte de record, però ha pensat molt més des del teixit creatiu de la ciutat. Uh-huh. Vull dir que al final molts dels objectes que es venen segurament els pots comprar a Milà canviant el nom de la ciutat. Nosaltres el que volem és que sigui un objecte que estigui pensat aquí i que ens representi molt més que aquests que dic que són clònics. I per tant, doncs, no sabem exactament què serà el següent que traurem. Però el que volem és que les botigues de records de la ciutat a poc a poc incorporin aquests objectes creats a la ciutat, encara que els beneficis o el marge de beneficis siguin més petit, però sí que són objectes que al final un barceloní pot portar un amic de fora molt orgullós de l'objecte que li porta, perquè és un objecte maco, fet a casa i que representa molt bé la ciutat. I doncs, això és el que busquem.
Uh-huh. I tot això amb l'objectiu també de mostrar aquesta part de Barcelona, no? De donar doncs, aquesta creativitat a la ciutat, i dius que va dirigit a tothom, no? Tant a la gent d'aquí del barri com també als visitants. Creieu que pot ser això també, pot tenir una tirada turística també, pot atraure encara a més visitants?
No és el que busquem, no és que busquem atraure més visitants, sinó que la gent que ens visita i la gent d'aquí també entengui molt millor la Rambla. Uh-huh. I per tant el que busquem és això, que el record que s'emporta representi molt millor l'esperit del que creiem que és de veritat la ciutat. I per tant això és el que volem, és un objecte que no busquem que vingui més gent, sinó que la gent entengui millor el que està veient.
Exacte, que ho coneguin millor.
Exacte.
Doncs Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per presentar-nos aquest nou projecte que tirareu endavant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem d'aquí no res per parlar de com encaren les escoles el curs vinent pel que fa a la climatització de les aules, un tema encara, per cert, envoltat de moltes polèmiques.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Talla M, talla M, talla M, talla M, talla M.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda hombre, camisas, bermudas, pantalones y, por supuesto, en tu talla. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app.
El próximo miércoles 3 de julio, en Herrera en COPE, descubriremos el peso de lo invisible desde Lili. Porque es hora de que los avances científicos ayuden a acabar con los estigmas y prejuicios hacia las personas con obesidad. Recuerda, el miércoles 3 de julio en Herrera en COPE, con Lili.
El El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La preocupació per la crisi climàtica fa que continuï encara el debat de la climatització a les aules. Escolteu. Amb l'increment de les temperatures, les queixes per la climatització a les aules sembla ser que es tornen a repetir. I una d'aquestes veus crítiques és la de les associacions federades de famílies i alumnes de Catalunya, AFAC, que ha acusat el Departament d'Educació de no avançar en aquest tema. Les associacions de famílies reclamen un pla concret amb les mesures adients per cada territori i centre i afirmen que enviar ventiladors és una mesura insuficient. Sobre el tema, per parlar d'aquesta climatització, aquesta ventilació a les aules, volem parlar, tenim amb nosaltres la directora de la FAC, la Lidón Gasull. Lidón, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sempre, cada any, no, podem dir, es torna a repetir aquest tema, aquesta problemàtica, podem dir, no, aquests malentesos entre uns i altres pel que fa a la climatització de les aules. Aquest any, en quina situació ens trobem?
A veure, més que malentesos, jo diria que no s'està avançant en una climatització adequada i sostenible al territori i adaptada a cadascun dels centres que tenim a Catalunya.
Uh-huh.
Estem en el mateix punt que estàvem l'any vinent. Les famílies es van organitzar, ens vam adreçar al Departament d'Educació per veure com es desplegaria el pla de climatització, i la veritat que és que la resposta ha estat una no resposta, i ens tornem a trobar, arriben els mesos de calor i ens tornem a trobar en la mateixa situació.
En aquest cas dieu que enviar ventiladors és insuficient, no?
Hem de tenir en compte que tenim centres educatius molt antics, alguns que s'han de reformar, que tenen normatives antigues, que no tenen ventilació creuada. A vegades l'excés de calor, els ventiladors l'únic que fan és moure l'aire i molts cops són insuficients. La mesura que ha trobat el Departament d'Educació, sense tenir en compte el tipus de centre als quals els enviava, han estat els ventiladors, uns ventiladors de peu que en una classe on poden arribar a haver 30 alumnes, això és clarament insuficient, no? Tothom sabem a l'aire que pot fer un ventilador, i més si ha d'arribar a 30 alumnes.
Sobretot, aquesta problemàtica ha anat en augment a mesura que també s'ha incrementat, no, el canvi climàtic, la preocupació pel canvi climàtic, i fins i tot moltes famílies s'han arribat a mobilitzar i a comprar pel seu compte ventiladors o sistemes d'aire condicionat, no? Vosaltres també recomaneu que això no es faci, no? I que això correspon a altres, no? Que s'ha de fer d'una altra manera i que s'ha d'encarregar qui s'ha d'encarregar, no?
Totalment. Bueno, per dos motius. En primer lloc, perquè no li toca a les famílies invertir per climatitzar els centres. Això per un costat, però per l'altre és que cada centre s'ha de climatitzar d'una forma diferent, i ens hem d'assegurar que ho estem fent bé, que ho estem fent d'acord a la normativa del que l'edifici pot o no aguantar efectes de climatització. A banda, també és important avançar en una climatització responsable. Per això insistim en tenir un desplegament del pla per intentar fer-ho d'una forma ambientalment sostenible. Per tant, hem d'intentar aconseguir un equilibri entre les dues coses, en la necessitat de tenir escoles ben climatitzades, on es pugui estudiar de forma òptima, però també necessitem que siguin mesures respectuoses amb el medi ambient.
Mm-hmm. D'aquesta manera, deixant a banda els ventiladors, no, que és el que comentaves ara, doncs que no seria l'opció correcta, què seria realment el que s'hauria de començar a implantar? Què és el que s'hauria de fer?
Primer s'hauria de fer un diagnòstic de cadascun dels centres que tenim a Catalunya, veient com estan construïts, veient quin tipus de climatització és la més adient i la més sostenible. En alguns poder simplement amb tendalls o amb mesures, adaptant una miqueta als centres educatius, ja podríem estar aconseguint el que estem buscant, una climatització adequada. En altres necessitarem sistemes poder una mica més complexos, i en altres inclús hem de fer reformes en els centres educatius perquè puguin ser habitables des del punt de vista de la calor. Per tant, el que necessitem sobretot és un diagnòstic i quines són les mesures concretes que cadascun dels centres educatius necessita. I això és fer un pla de climatització real i adaptat al territori i a les necessitats de cada centre. La resta, doncs, podem estar enviant ventiladors o inclús posant aires acondicionats en alguns centres que es va fer, sobretot l'any passat, que es va fer en algunes zones comunes, es va posar a l'aire condicionat, però hem de veure que realment és el que realment necessitem, i sobretot insistim, hem d'avançar en una climatització respectuosa amb el medi ambient. Uh-huh. I ho hem de fer des de ja, perquè estem en un context d'emergència climàtica.
Clar, tot això, i és així, afecta al final a l'aprenentatge dels nens que es troben en aquell moment a les aules i han de passar unes hores allà ficats, no?, aprenent, fent les diferents assignatures i tot això amb la problemàtica, no?, de passar calor durant aquests mesos d'estiu, que tot i que acaben ja el col·le, no?, l'escola, uh-huh, encara els hi queda uns dies per acabar de patir això, no? Hi ha hagut anys més càlids i altres menys, però que ho han patit i és així. Clar, parlem d'aquest pla d'actuació, de tot això que demaneu, però s'arriba a fer? Realment hi ha constància o està planificat, per exemple, doncs mira, aquest any no, però de cara a l'any que ve ja sí que es farà, o no obteniu resposta?
Aquest és el tema, no tenim resposta. Des del territori, les diferents AFA del territori i amb l'acompanyament de l'AFA, que ens vam organitzar amb temps, vull dir, fa gairebé un any que hem demanat fer aquesta feina, aquest treball continu i constant, perquè quan arriben els mesos d'estiu, bueno, el mes de juny i sobretot també al setembre, molts cops també és molt, uh-huh, molt càlid, no?, com ens va passar l'any passat, doncs arribem en aquestes dates amb una proposta, amb un pla de treball. I insisteixo, el Departament d'Educació no ens ha donat resposta, ens vam reunir i encara estem a l'espera de que ens diguin com es pensa implementar aquest pla de climatització als centres educatius.
Doncs esperem, Lidon, que us donin alguna resposta aviat, es posi solució a això i al final, doncs, aquests nens i nenes puguin estar tranquils a les aules en els mesos d'on més apreta la calor. Lidon, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la situació. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar, ara que venen temps més assolellats, que el sol comença a fer efecte sobre la nostra pell, que ens comencem a treure capes, que comença a venir la calor i comencem a portar màniga curta, jerseis més escotats, no?, que deixen entreveure més la nostra pell, doncs ens volem parlar precisament de l'efecte que té aquest sol sobre nosaltres i el que pot produir. Una d'aquestes coses són pigues o taques a la pell, i moltes d'elles, sobretot les que surten de noves i que no tenim de per si en el nostre cos, són les que ens han de preocupar i les que hem de consultar amb un dermatòleg, perquè pot ser que el sol estigui tenint un efecte perjudicial a la nostra pell. Per parlar sobre el tema, per parlar d'aquestes pigues, en volem parlar amb la doctora Segura, que és dermatòloga de l'Hospital del Mar. Doctora Segura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, en esta época del año empezamos ya a preocuparnos un poquito más, ¿no?, por los efectos que tiene el sol sobre nuestra piel. Y uno de esos casos, pues provocan aún más las pecas, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas que ya las tenemos, ¿no?, de por sí, pero hay otras que se producen por este efecto del sol, ¿no?
Sí,
Sí, así es. La mayoría de pecas, o lo que llamamos nosotros nebus melanocíticos, que son también quien los llama lunares, son lesiones benignas y algunas pues son las tenemos de toda la vida, incluso algunas son de nacimiento y en general no tienen que darnos ningún problema. El problema es saberlas diferenciar de aquella peca, aquel lunar, que es diferente al resto y es el que puede ser tan maligno.
Claro, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuando nos salen de nuevos?
Sí, una lesión nueva en la edad adulta siempre es motivo de consulta, de saber qué tipo de lesión es. Hay lesiones benignas como las manchas de sol, o léntigos también, que son pigmentadas y son adquiridas y son benignas. Pero es verdad que alguna de ellas puede ser un melanoma. Entonces, la que será sospechosa es aquella que crece de una manera más rápida, aquella que muestra unos colores irregulares, un contorno irregular, un poco la que es distinta al resto. Este es un poco lo que llamamos el patito feo.
Supongo que también hay que diferenciar entre manchas y pecas, ¿no?
Claro, y eso no siempre es una labor fácil, mucho menos para una persona no entrenada, ¿no? Y a veces incluso algunos profesionales pueden dudar entre cuál es la sospechosa. Las manchas normalmente son más homogéneas, a veces un poco más grandes, en zonas de exposición más crónica, como la cara, el escote, los hombros, en personas sobre todo que se han quemado. Pero estos lunares con un color un poco más intenso, sobre todo una coloración irregular, una forma irregular, y que a veces podemos apreciar en meses que cambian, esas son las que siempre tenemos que consultar.
¿En qué zonas son más comunes que salgan?
Bueno, la peca mala o melanoma, que es un cáncer de piel, que es del que estamos hablando, aparece en el tronco y en las extremidades. Sobre todo, se ha dicho siempre que en el varón aparecerá más en la espalda, en la mujer, sobre todo tener en cuenta en las piernas. Pero bueno, eso también va cambiando con los años. En la gente mayor a veces aparece en la cara como una mancha de sol, aparentemente normal, pero que crece y se hace muy irregular. O sea, que pueden aparecer en cualquier lugar, incluso en palmas y plantas, a tener en cuenta también.
Y el tratamiento que debemos seguir, supongo que depende de la mancha, de la peca. ¿Hay que acudir rápidamente a un dermatólogo para que se ponga el profesional en marcha, ¿no? Y así evitar pues futuras enfermedades, ¿no?
Exacto. Cuando hay una lesión que es diferente, que nos está llamando la atención, hay que ir al profesional, al dermatólogo, para hacer un diagnóstico. Y esa persona es quien decidirá si es una lesión realmente sospechosa y se tiene que extirpar lo antes posible, o es una lesión que es banal, que es benigna, que es propia de la edad. Incluso, pues sobre todo, nunca hacer tratamientos con quemando con frío o quemando con láser en lesiones que no tienen un diagnóstico claro. Por eso siempre hay que ponerse en manos de buenos profesionales, de gente, de dermatólogos, sobre todo médicos expertos en este campo.
Exacto. Las precauciones para evitar llegar hasta aquí, ¿cuáles serían? ¿Utilizar crema solar?
Sí, la crema es importante, pero no es lo único importante. Lo importante es minimizar la exposición al sol, sobre todo en ciertos momentos del día, en ciertas épocas del día y sobre todo desde muy jóvenes. En la infancia es cuando más hay que protegernos del sol, porque es cuando ese sol va a ser más dañino para las células de la piel y va a conferir mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hay que tener especial cuidado con esa protección solar, que por supuesto pasará por aplicar cremas de alta protección solar, pero también otras medidas, como son pues de entrar a evitar el sol de mediodía en verano, por ejemplo, eso es fundamental, estar en la sombrilla, llevar gafas, llevar sombrero, y si puede ser en niños, pues camisetas, si vamos a tener que estar al sol, en horas donde el sol realmente tiene una alta radiación. Como es al mediodía.
¿Son más propensas a sufrir pecas o manchas las personas que ya tienen la piel pecosa, en este caso, que ya tienen pecas de por sí?
Sí, claro. La gente, sobre todo, esto va vinculado al fototipo, al color de la piel. El fototipo que nosotros decimos, el 1, el 2, son fototipos claros. No tan comunes quizás en nuestro medio. En nuestro medio tenemos un fototipo intermedio, que es el fototipo 3. Estas personas tienen también mucho riesgo, porque son personas que se broncean, pero al principio del verano se queman, y son esas quemaduras las que nos van a dar ese riesgo. Entonces, está claro que la gente a más claritos, personas de fototipo más claro, tendrán más pecas, estas manchitas que aparecen ya en la infancia y tendrán mayor riesgo de cáncer de piel y de melanoma. Y estas personas normalmente también tienen más número de nevus melanocíticos, estas lesiones más redonditas, más oscuritas. Son distintos factores que cada uno de ellos nos confiere un riesgo. Y a veces nos encontramos personas que tienen todos estos factores. Son muy claritos, tienen pecas, tienen nevus, incluso antecedentes familiares o personales de melanoma. Estos son los de mayor riesgo.
Pues, doctora Segura, dermatóloga del Hospital del Mar, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la piel. Ahora que vienen tiempos con más sol, ¿no?, podemos decir, y con más calor. Así que protegernos es la opción más adecuada para así poder evitar que nos pase cualquier problema con la piel, con las pecas y con las manchas solares. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
I ara que notem com arriba de mica en mica la calor, que fa uns dies ha començat ja la primavera i que cada cop ens anem traient més capes, volem parlar de com ens hem de protegir la pell i com podem saber o identificar quins esprais o cremes solars són les més adequades. Per això avui volem parlar amb la Marta Alcalde, que és vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, una de les preocupacions quan arriba ja el bon temps és el fet de no cremar-nos, no?
Doncs sí, bueno, la veritat és que aquesta preocupació hauria d'estar no només ara quan arriba el bon temps, sinó durant tot l'any. O sigui, hauríem d'intentar no estacionalitzar, no?, aquest ús dels protectors solars i tenir en compte d'utilitzar, pues, això, mesures de protecció sempre que siguem exposats. El que sí que és veritat és que, clar, ara que, com tu ben has dit, no?, ara que arriba el bon temps, fem més activitats a l'exterior, també ens traiem més capes, no?, i per tant és quan realment, pues, potser ens exposem més. Però, bueno, amb això vull dir, no?, que a l'hivern, si estem en alguna situació d'exposició, doncs també ens hem de protegir. I com ens hem de protegir? Doncs, pues, bueno, pues, com tu has ben dit, no?, amb l'utilització de protectors solars, o bé també, pues, amb protecció física, és a dir, pues, amb barrets, o bé amb roba ampla, no?, que ens tapi una mica les zones d'exposició.
Quines serien les cremes o els sprays adequats a l'hora de protegir-nos? Què és el que han de tenir especialment per tal de que faci la seva funció?
Pues bueno, de cremes i d'esprais n'hi ha molts, i també cadascú és diferent, o sigui, no tothom necessitarà el mateix, ¿vale? Amb això el que vull dir és que bueno, que s'ha de personalitzar una mica el consell, ¿vale? I per això els farmacèutics, en aquest sentit, doncs, són els personals sanitaris, doncs, que potser, doncs, està més capacitat, o també és el que està més a l'abast, no?, de la població, per poder donar aquest consell personalitzat. Amb això, què vull dir? Pues que és necessari, pues, saber una mica el tipus d'exposició que farà la persona, el tipus de pell que té aquesta persona, també quines textures li agraden, ¿vale?, i també si té algun factor de vulnerabilitat, o sigui, si la seva, bueno, pues, si té, pren algun medicament, que sigui fotosensibilitzant, i el tipus de pell que tingui, el fototipus que tingui, si és una pell més clareta o una pell més fosca, pues això no serà el mateix el tipus de protecció solar que necessitarà. El que sí que és important, a banda d'això, pues, intentar buscar protectors solars d'ampli espectre, és a dir, que ens cobreixin el total de les radiacions solars, les UVB, les UVA, i si pot ser visible i infraroig, doncs també, perquè al final les que causen més efectes més perjudicials a llarg termini de tipus càncer són les UVA i les UVB, però les altres al final també acaben contribuint a tot el que és estrès oxidatiu de la pell, al fotoenvelliment, aparició de taques, i per tant, doncs, quan més ampli sigui l'espectre de la radiació que cobreixi aquest fotoprotector, doncs millor. I després l'important és posar-t'ho bé abans de sortir de casa, per tal d'assegurar-te, no?, de que tu has posat a totes les zones que queden exposades al sol, o sigui que queden lliures de roba, i si has d'estar molt de temps, doncs també fer una reposició al cap de dues hores. Llavors, en quant a textures, doncs n'hi ha moltes, ja, i això és, bueno, avui dia jo crec que és un gran avantatge, no?, perquè al final el que no troba el protector que li agradi és perquè no l'ha buscat, no?, perquè realment tens textures més cremoses, textures més lleugeres, tipus gel, i que s'adapten una mica, no?, als gustos de tots. Per tant, bueno, una mica el que he comentat al començament, no?, anar a la farmàcia, poder escollir entre tot el que n'hi ha, i que el farmacèutic serà la persona més indicada per orientar sobre aquesta, el protector que millor li vagi.
Mm-hmm. Has comentat que dues hores més o menys és quan s'ha de tornar a aplicar la crema o l'esprai. És igual que sigui crema o esprai, és millor un que l'altre? A quines zones, bàsicament, també s'han de posar? Braços, cara?
Sí, això l'ideal és posar-ho a tota la zona que estigui exposada. Llavors, clar, sobretot cara, no?, que serà cara i escot, les mans també, que a vegades ens oblidem una mica, no?, però
sí,
clar, les mans estan bastant exposades i potser és la zona que menys protegim, ¿vale? Llavors, mans i braços, bueno, pues clar, el braç ara si portes samarreta de màniga curta, pues ja mig braç, no?, que ja es veu. Si algú porta pantalons curts ja, pues també, no?, les cames també serien exposició. En el cas de persones o senyors grans que no tinguin cabell, vigilar també pues tota la zona del cap, no?, de la calva, allà també s'ha de posar crema, i si no s'ha de posar crema, portar-ho pues amb una gorra, protegit, no?, o amb algun barret o així. Llavors, dintre dels diferents tipus de textures, pues potser per la cara i per l'escort és més adient la crema, i per les zones, pues, els braços, les cames, les locions o els sprays, potser sigui més fàcil d'aplicar. Aquí l'important és que t'ho apliquis bé i amb una quantitat adequada, que són 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però això és molt difícil de fer, i ja et dic que normalment la gent no es posa tanta quantitat de crema. D'aquí ve el tema de la reaplicació al cap de dues hores, ¿vale? Perquè clar, els filtres i, o sigui, els factors de protecció de 30, 50, 50 més, doncs estan calculats en funció d'aquesta quantitat de crema que es fa al laboratori, no?, dels 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però tu després, quan t'ho poses a la vida real, no t'estàs posant tanta quantitat de crema. Per tant, segurament, encara que te la posis bé i que no et deixis cap zona del cos per posar, la teva protecció no serà el millor 50 més, perquè t'has posat menys quantitat de crema. Per tant, això és necessari, no?, fer aquesta reaplicació, perquè no saps realment la quantitat que t'has posat.
Clar, exacte.
I sobretot també dir, no oblidar-nos, perquè a vegades també he parlat de les mans, no?, que són les grans oblidades, no?, el revés de les mans, però també la zona darrere les orelles o així, el clatell, també anar en compte, ¿vale?, perquè a vegades també és són zones que ens oblidem una mica.
Sí que és cert, no sé si és impressió meva o si vosaltres com a professionals també ho heu viscut, és que hi ha molta més conscienciació ara que no fa uns anys, no?
Sí, això jo crec que és una tendència que ha canviat bastant, bueno, per sort, no?, perquè realment és un perill l'exposició al sol si no es fa sota control, no? I al final és que és molt fàcil, o sigui, és un mal, no?, que es pot evitar. I sí que és veritat que, bueno, pues antigament o fa molts anys, no?, la tendència a estar morenos, no?, a l'estiu, el que no es posava moreno, pues era com raro, no?, això, i tothom volia estar pues amb aquest color saludable i tal. I avui dia, pues no sé si és per les tendències també pues que hi ha, no?, de, no sé, xarxes socials, temes aquests, que potser això no, ja no està tan així. I també és veritat que des de societats científiques, des de col·legis professionals, tot el món sanitari, també s'han fet moltes campanyes de conscienciació per, bueno, pues això, no? Per conscienciar la gent de la necessitat de protegir-se. Llavors jo crec que tot, no? Ha sumat una mica i ara pues, és, bueno, ja no es veuen tants desgavells, no? Com es veien abans. Uh-huh. I sí que és veritat que tothom té com una mica la consciència de quan vaig a la platja em poso la crema solar o m'he de posar la crema. El que ara ens costa és... això ha sigut un gran pas, no? Jo crec que ara ja tothom té assumit, no? Que si va a la platja, a la piscina, s'ha de posar, però potser hi ha altres activitats del dia a dia que també requereixen aquesta protecció solar, que potser no les tenim tan identificades. Però bé, bueno, yeah. Això també és feina, no? Mica en mica d'anar treballant.
Exacte, això és com quan vas a la neu que et diuen que et posis crema, perquè si no, yeah. és cert que acabes cremadíssim. Així que...
Sí, és que això és un tema important, clar. O sigui, a la neu reflecteix la radiació, o sigui, a tu quan estàs esquiant, tu reps la radiació directa del sol, la que t'arriba directament, i després la neu també reflexa aquesta radiació en un 85%. Llavors, clar, tu estàs rebent radiació per moltes bandes. Clar. I a més, com que no estàs al nivell del mar, sinó que estàs alt, vale, a la muntanya, doncs cada 300 metres d'altura, em sembla que és, hi ha un 4% més de radiacions, perquè com que estàs més alt, diguéssim que la radiació com et ve de dalt, doncs tens més probabilitat de... O sigui, tens una intensitat més alta en aquella zona. Per tant, anar a la neu, o sigui, és indispensable protegir-se, perquè si no és això que tu dius, acabes cremat i a vegades es veu, això.
Sí, tant.
No? I tant. Que no t'has posat en algun lloc i tens tota la cara bé, menys la zona aquella, no?, de les ulleres,
sí.
Que ha quedat marcada.
Exacte. Doncs sí, s'ha de tenir cura, sobretot ara que ja comencem a sortir al carrer i que el sol pica una mica més, no? S'ha de començar a agafar ja com a costum. I res, et donem les gràcies, Marta, alcalde, perquè ens has donat totes les eines necessàries, tant per ara com també per les altres èpoques de l'any, que ho has dit en un principi, és que no s'ha d'estacionalitzar el fet de posar-se crema, sinó que sempre s'ha d'anar amb aquesta precaució, no?, del sol. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlem de TikTok, de viatjar, ara que molts comencem vacances, i també de plans estiuencs que tenen com a protagonistes les terrasses de Barcelona.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera. Llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Tilles al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ja va per davant de Google com a cercador d'informació. Això ho volem parlar aquí al matí del cap de setmana. Aquests dies ens fèiem ressò de la major importància que a partir d'ara es començarà a donar tant per part de les famílies com per part de pediatres a les pantalles i a l'ús que els infants i joves fan d'aquestes. Una dada que precisament està relacionada és que els menors espanyols passen més d'una hora i mitja diària a TikTok i alguns ja ho assenyalen fins i tot en el, com el seu cercador preferit per davant de Google. Per tant, estem parlant de que molts menors ja utilitzen aquesta xarxa social com a cercador d'informació per davant de, d'altres, no? D'altres potser més o menys fiables o d'altres que la gent adulta utilitza més. El TikTok per davant de Google, aquesta seria el tema, no? que crida l'atenció. En parlem sobre el tema precisament amb la Emily Laurenson, de comunicació i manager de Custodio. Emily, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de pantallas, del uso que los jóvenes y adolescentes o niños hacen sobre el tema, y sobre todo llama la atención, ¿no? Estas noticias que estamos recibiendo de que pasan más de una hora diaria en TikTok y que ya lo consideran, ya consideran esta red social como una aplicación en la que informarse, ¿no?
Sí, absolutamente, así es. Porque TikTok hoy en día no es solo una red social, sino es mucho más, porque tú puedes llegar a encontrar mucha información. También si no hay otras cosas en TikTok, por ejemplo, puedes hacer la compra, hay TikTok Shopping, etcétera. Entonces es un poco una red social que ya hace más que solo entretenimiento, ¿no?
Uh-huh. Es la red social más utilizada entre estas franjas de edad, ¿no?
Sí, exactamente. Que, bueno, según qué edad, por ejemplo, los más chiquititos quizás no lo usan tanto, pero entre niños de 7 a 18, pues sí es la red social más utilizada.
Uh-huh.
Y de lejos.
Sí, de hecho, hay siempre polémicas alrededor de TikTok. Y en marzo se lanzó una nueva aplicación en España y en Francia también, que se llamaba TikTok Lite, ¿no? Pero que la Unión Europea prohibió su uso porque los usuarios ganaban recompensas a través de ella. En este caso sería esto pues un ejemplo, ¿no? De como que los niños y adolescentes se verían un poco, podemos decir, estarían demasiado sumergidos dentro de la aplicación, ¿no? Y tendrían quizás adicciones a raíz de ella. ¿Podemos decirlo así o...?
Bueno, dado que en este caso el de TikTok Live les daban una recompensa lo más que lo vieron, entonces, claro, ya TikTok en sí, normalmente, la versión normal, hablamos, esto ya es un algoritmo que está diseñado para crear adicción, porque este algoritmo conoce lo que a ti te gusta, conoce lo que a ti te hace seguir mirando, entonces ya te crea una cierta adicción. Ya al dar una recompensa monetaria para seguir viendo, pues esto sí, está claro que generaría quizás problemas, sobre todo en los niños que no tienen el cerebro tan desarrollado como adulto, ¿no?
Claro. Claro, y hablando precisamente de esta fuente de información, ¿no? Más por delante que no como entretenimiento, también podría afectar a estos niños, ¿no? Porque al final en TikTok todos tenemos acceso, todos podemos subir noticias, uh-huh, información, puede ser falsa o puede ser real, y también pues hay estos peligros, ¿no? Imagino.
Sí. Porque vivimos ahora en una época de información que no es solo que la información viene de una fuente fiable, sino también de las opiniones de la persona.
Claro.
Las opiniones de las personas también cogen como una importancia que quizás en el pasado no tenían tanto. Pero ahora en redes sociales cualquier persona puede opinar y entonces cualquier persona también puede pensar que es válido, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, por bueno, es que nos permite compartir opiniones y ver otros puntos de vista, esto también es importante, pero también puede ser un peligro en que lo que vemos, pues pensamos que es lo normal o pensamos que es real, sobre todo porque vivimos un poco en nuestra burbuja. Nuestro algoritmo nos conoce, entonces nos sirve contenido que piensa que es adecuado para nosotros solo.
Exacto, hablabas del algoritmo y del hecho de mostrarnos realmente lo que saben que nos va a gustar, lo que saben que nos interesa, referente a nuestras opiniones, a nuestros gustos. O sea, hablamos de una información, ¿no? Podemos decir que nos va al dedillo, ¿no? Como se dice, o sea, personalizada y, sí, y que no nos deja tampoco ver mucho más allá. ¿A qué se debe este cambio de que TikTok incluso vaya por delante de Google en lo que es un buscador de información?
Bueno, al final el contenido en vídeo es mucho más fácil de entender, ¿no? Cuando tú escuchas a alguien o ves a alguien explicando, pues es más digestible que estar leyendo un blog o lo que sea. Entonces esto ya pasó un poco con YouTube, ¿no? Que quizás la gente de millennial o un poco por arriba, las generaciones como 30 plus, lo hubieran hecho por YouTube, una búsqueda. Pues ahora la gente lo mira en TikTok porque es fácil. Tú encuentras muchos vídeos que son muy aptos a la búsqueda que tú estás haciendo y tienes un vídeo personalizado a ti y también entonces está mucho más corto el vídeo, ¿no? Entonces tienes la información en 30 segundos.
Uh-huh. Esta inmediatez, ¿no?, de la que tanto se habla hoy en día, que lo queremos todo ya y no podemos esperarnos, pues supongo que esta rapidez, ¿no?, y esta precisión serían uno de los motivos, ¿no?, que estaría favoreciendo en este caso a TikTok. Claro, hablábamos de esta rapidez, de esta personalización, ¿no? Pero el hecho de que detrás de cada vídeo, detrás de cada información, haya una persona, puede ser que también lo acerque mucho más al receptor en este caso, crea mucha más confianza, tanto para bien como para mal.
Sí, también, porque al final creemos mucho a la gente normal, ¿no? Decimos, es como en vez de fiar a una persona que con quien no tenemos ninguna relación porque está en el gobierno o está en una posición de poder, decimos, creamos mucho más a lo que podría ser nuestro vecino, lo que podría ser nuestro amigo, porque lo vemos como una persona normal, corriente, como yo. Uh-huh. Entonces, bueno, es lo que he dicho, que por bien y por mal, sí, que esto nos hace acercar entre nosotros, que está bien que compartimos opiniones, pero también puede ser un peligro, sí.
Exacto. El mundo digital está claro que sigue creciendo, que continuará también creciendo aún más, y la variedad de formas también van a crecer, la variedad de aplicaciones, de informaciones y todo a nuestro alrededor. Así que esto es una realidad, no nos queda más remedio que adaptarnos, pero siendo conscientes, ¿no?, y viendo realmente lo que es bueno y lo que no. Muchísimas gracias, Emily, por hablar con nosotros y por contarnos esta realidad de los niños y jóvenes de hoy en día, ¿no?, que se informan a través de TikTok. Gracias.
Un placer. Adiós.
Com cada any, el tema de les maletes i la facturació en els avions és un tema de polèmica i avui li volem preguntar al Rubén Sánchez, el secretari general de Facua, sobre el tema, sobre com està la situació enguany, sobre què es preveu que passi aquest estiu i si hi ha alguna cosa que ha canviat respecte a la resta d'anys. Rubén Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, hablamos de maletas de facturación, de las compañías aéreas. Cada año parece ser que hay un poco de polémica respecto a esto. Pero este año, ¿cuál es la situación?
Pues la situación es que hay una multa de la Secretaría General de Consumo, del Ministerio de Consumo, una multa de más de 150 millones de euros, que es consecuencia de denuncias que venimos planteando desde Facua y consecuencia también de que el Ministerio asumiese capacidad sancionadora mediante un cambio legal que entró en vigor hace ya 2 años. Por tanto, una macrosanción histórica ante la que los consumidores deben tener ya más convicción de que esto es ilegal, de que cobrarnos por viajar con equipaje de mano es una práctica prohibida por la normativa española y que tenemos derecho a exigir que nos devuelvan el dinero, que es lo que estamos trabajando ahora en Facua.
De hecho, hace unos días veíamos incluso un pasajero muy enfadado, ¿no?, que rompía su maleta en protesta, ¿no?, al hecho de tener que cobrar las maletas de equipaje de mano, ¿no?, y que no son para facturar, en este caso. La gente supongo que ya está también harta, ¿no?, de tener que pagar por esto. ¿Qué se prevé que pase a partir de ahora? ¿Se va a solucionar?
Las aerolíneas ya han dicho que van a recurrir la multa y que si el ministro desestima el recurso acudirán a los tribunales, a la vía contencioso administrativa, a la Audiencia Nacional. Por tanto, esto va a tardar años para que se consolide como sanción firme. El sector va a seguir cometiendo las irregularidades y ante eso la respuesta de los consumidores debe ser, lógicamente, cada vez que viajen, reclamar la devolución del sobreprecio que tenga el billete por viajar con equipaje de mano y reclamar también lo que hayan pagado antes, lo que hayan pagado en los últimos años.
¿Esta problemática desde cuándo está?
Se produce desde el año 2018. En Ryanair, a finales de ese año, pone en marcha esa práctica que hasta ahora ninguna compañía aplicaba. Todo el mundo podía bajar con equipaje de mano sin pagar sobreprecio. Ryanair la inicia y luego le siguen otras aerolíneas como Vueling, como Volotea, como EasyJet, que son las 4 denunciadas y las 4 sancionadas precisamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora un consumidor? Bueno, pues recabar la información sobre los billetes que haya comprado en los últimos tiempos, recabar, lógicamente, conservar las pruebas de los billetes que compré este verano y en adelante, y ir a los tribunales. Se puede ir a los tribunales sin coste, sin contratar abogado ni procurador, ya que no es obligatorio, según la normativa, para el tipo de demandas que nosotros estamos articulando. Estamos ya trabajando en una primera batería de demandas judiciales en distintos puntos de España contra varias compañías aéreas en representación de nuestros socios. Hemos creado una plataforma de afectados, y esto es importante, para que la gente pueda tener asesoramiento sobre cómo puede reclamar, cuáles son las vías que se pueden utilizar, cuáles son los derechos que les asisten, qué argumentario tendrían que plantear. La ventaja que tienen este tipo de demandas sin coste es que además la sentencia es irrecurrible. Es decir, si dentro de aproximadamente un año hay sentencia, la compañía aérea, si está condenada, tiene que pagar directamente. No puede eludir el pago con una, digamos, con una vía de recurso y llegar al final hasta el Supremo. No, no. En este caso es una resolución judicial firme por la que todo el que reclame, si los jueces van dándonos la razón, podría recuperar el dinero.
Claro, si nos ponemos en la piel de estos pasajeros que han tenido que pagar por sus maletas y que después pues tengan que ir a juicio en este caso o reclamar, al final el viaje se convierte en lugar de para disfrutar, ¿no?, de relax, se convierte en una pesadilla, ¿no?, podemos decir. O sea, si después tienes que ir a reclamar, a denunciar y a protestar sobre ello, pues imagino que es un mal trago. ¿Más o menos cuánto se cobra por una maleta y por el equipaje de mano?
Bueno, nos podemos encontrar muchas variedades de precios, de tarifas concretas o de sobreprecios si compras una modalidad de billete plus frente a la básica, que no te da, según la compañía, el derecho a ir con equipaje de mano. Por tanto, nos estamos encontrando con muy distintas cantidades, son varias decenas de euros generalmente, pero si se trata de un viaje familiar, imagínate 4 billetes en los que en todos hayas pagado el sobrecoste, pues puedes estar pagando más de 200 euros, que luego a la vuelta son otros 200 euros más, y un viaje familiar pues puede inflar el precio del equipaje de mano en 400 y euros. Sea cual sea la cantidad, siempre es gratuito reclamar en tribunales, siempre es una vía relativamente rápida, es una vía que no implica más coste que el esfuerzo de recopilar los datos de los billetes comprados, la documentación básica, por tanto, y preparar el escrito. Si te sobran los 50, 80, 200 o 500 euros que te han cobrado, si te sobran y se los quieres regalar a la aerolínea, pues evidentemente eres libre de hacerlo, pero si crees que por motivos económicos y por una cuestión también de dignidad como consumidor hay que batallar frente a este abuso, pues lo suyo es reclamar, y reclamar por la vía mejor, la óptima en este caso, que sería la de la actuación judicial, independientemente de que en Facua también estamos promoviendo denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo para que igualmente abran nuevos expedientes sancionadores por las nuevas irregularidades que se cometan a partir de ahora.
Uh-huh. Más o menos, comentabas que desde el 2018 es cuando empezó esta práctica por parte de las aerolíneas. ¿El motivo cuál sería? ¿Existe alguno o no?
Bueno, es que no hay ninguna justificación legal para hacerlo. Tenemos una ley de navegación aérea de 1960 que dice que cualquier billete aéreo ya lleva implícito el derecho del pasajero a viajar con equipaje de mano en cabina.
Exacto.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que a una determinada compañía, Ryanair, se le ocurre que cobra por el equipaje de mano un extra, igual que se le podría haber ocurrido que cobra 3 euros por entrar en el baño. Y es una práctica ante la que igualmente hubiéramos actuado denunciando, porque entendemos que debe ser un derecho básico del consumidor, igual que ir sentado, pues poder entrar en el baño del avión, ¿no? Por tanto, es algo que busca el mayor beneficio económico, es algo con lo que se incrementan aún más los precios de los billetes, que ya llevan subiendo muchísimo en los últimos años, y es algo ante lo que había que combatir. Nosotros lo hemos hecho durante 6 años, desde el 18 hasta el 24, hasta que hemos logrado por fin que una administración, el Ministerio de Consumo, abra ese macro expediente sancionador.
Uh-huh. Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias por contarnos la situación actual de las maletas, de la facturación y del equipaje de mano en las diferentes aerolíneas que tenemos. Seguiremos pendientes de cuáles son los resultados de estos casos personales, ¿no?, a los que se les ha cobrado este equipaje de mano, y veremos finalmente si hay solución. Esperemos que sí. Gracias.
A ti, un abrazo.
I ara parlem de que ha tornat la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament, que organitza novament la Setmana de les Terrasses, una acció que ja és recurrent i esperada per tal de poder donar el tret de sortida, diguem, a l'estiu. Enguany aquesta acció arriba a la seva 12a edició, i sobre el tema en volem parlar amb el director de comunicació del Gremi d'Hotels, el Manuel Baena. Manuel, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Clar, són bones notícies, no?, de cara a quan comença l'estiu, saber que s'obren les terrasses dels hotels de Barcelona i tothom que vulgui, doncs, pot anar a visitar-les, no?
Pues per nosaltres és tota una alegria. A més, com bé deies, és la 12a edició d'aquesta Setmana de les Terrasses, i per nosaltres és tota una alegria poder compartir aquests espais, aquestes vistes i aquestes activitats amb els barcelonins, amb els nostres veïns.
Uh-huh. Aquesta nova edició podem dir que arriba en plena forma, no? Perquè hi participen molts hotels, també hi haurà moltíssimes activitats i són al final portes obertes, no?, i gratuïtes a tots els ciutadans.
Mira, pues, tenim enguany 65 hotels que participen, i en total tenim més de 150 activitats de tota mena, després ja us ho explicaré, però des de gastronòmiques, esportives, familiars, musicals, vinculades al tema de la salut i l'esport. I ja et dic, amb moltes ganes de compartir aquest espai, de tornar a recordar als barcelonins que les terrasses dels hotels, els hotels de Barcelona, estan oberts a ells, que els poden gaudir, i que millor manera, pues, això, no?, de donar també el tret de sortida a l'estiu.
Exacte. Perquè quines activitats hi ha, per exemple? Què és el que ens podem trobar?
Pues mira, com us deia, per exemple, a nivell gastronòmic, tenim molta cuina, i a més molt show cooking, per exemple, de cuina sostenible i d'aprofitament al Clarín. El show cooking del Nando Jubany i el David Romero al Majestic, aquest ja és una de les activitats també tradicionals, no? Un tas d'embotits del Pallars i l'Urgell que tenim a l'Alexandra a Barcelona Hotel. El que us deia també, esportives i de benestar, activitats de ioga, matutines, amb vistes, o sigui, això és magnífic. Temes de música, tenim tributs a Tina Turner, tenim activitats de rumba, de tardeo, concert homenatge també a l'Amy Winehouse. A nivell familiar, famílies també que vulguin venir amb la canalla, no? que també és maco veure-les també com gaudeixen d'aquest espai. Doncs, per exemple, tenim un campionat escalèctric a l'HD Urquinaona, plaça. Sí, aquesta és molt xula. I o màgia, no? Tenim molta màgia, jocs de taula, amb Gameria, el Barcelona Podium, i un taller de camisetes, del 60 també al Certo Tela. Aquesta també pot ser molt entretinguda per la. I després també, pues, és de pintura, de taleria, un bingo drag queen també al Negresco Princess. Al final, tot allò que té a veure amb la cultura i especialment amb el caràcter barceloní, doncs té cabuda una terrassa.
I quins hotels són els que participen?
Ui, mira, són 65 hotels. Òbviament no els mandaré a tots, perquè primer perquè segur que em deixaria algú i t'emprenyaré amb mi, no, però tota la informació dels hotels i també de les activitats, perquè el programa és molt ampli, tota aquelles persones que estiguin interessades les poden trobar tant els hotels com les activitats al nostre web, a més que hotels.cat, on tenim allà tot el... es poden descarregar el programa i a més també trobar informació concreta de cada una de les activitats, horaris, si estan destinades, doncs, això, a famílies, són de caràcter gastronòmic. A més que hotels.cat trobaran tota la informació.
Perfecte. I clar, això al cap i a la fi és, si vas passejant per Barcelona, pots pujar a qualsevol terrassa d'hotel a aprendre't alguna cosa, no? A veure un espectacle que feu o a provar, en aquest cas, la cuina i la gastronomia que tingui aquell hotel. Al final és com anar a un restaurant més, no? I gaudir, en aquest cas, del temps i d'estar en una terrassa d'hotel, no? Amb les vistes de Barcelona que tenen la majoria d'elles.
Totalment. Al final, el que volem demostrar, com deia al principi, és que els hotels estan oberts a la ciutat, als barcelonins. Sempre explico, és una curiositat, hi ha un joc, al final, però que es fa automàtic, que és quan puges a una terrassa d'un hotel, el primer que fa tothom és intentar ubicar-te, no? És intentar localitzar aquells elements que veus des de les alçades que et permeten dir, ostres, doncs mira, jo és la catedral, allà està el Tibidabo, no? Llavors estic mirant cap al Born o cap a Sant Martí, i com a més tenim terrasses i hotels repartits per tota Barcelona, doncs pots descobrir punts de vista de la ciutat des de diferents punts.
Exacte.
I això també és molt, molt curiós i una manera també, una altra manera de conèixer també la nostra ciutat.
Exacte, totalment. Sí, sí, al final és conèixer la nostra ciutat, ubicar-nos, no?, quan estem allà. I això és la dotzena edició, no?, que es fa ja, que se celebra ja aquest any. Quines novetats trobem respecte als anteriors anys, a part de les activitats que ens has explicat?
Pues, novetats, ja us dic, sobretot pensant en la canalla, aquest campionat escalèstric és el primer cop que el celebrem. Tenim activitats noves de màgia, també, que se celebren. I tenim també cursos de fotografia des de les alçades, que aquestes també són molt atractives perquè, bueno, és de les accions més recurrents que fem tots quan pugem allà. Llavors tenim dues terrasses on podrem fer cursos de fotografia. Tindrem experts, gent experta en fotografia que ens ensenyarà a fer fotografia tant amb càmera com amb càmera de mòbil, i ens ensenyaran això. I com deies, és una acció que de la dotzena edició, que arriba en plena forma i que al final no s'atura només en la setmana de les terrasses, el fet de les terrasses, o sigui, les terrasses resten obertes ja durant l'estiu i moltes també ja durant bona part de l'any. I també el que volem recordar a la gent és que no només les terrasses, sinó també els espais comuns dels hotels poden ser espais on anar a prendre un cafè amb algú, a esperar, a reunir-se, a treballar. Tenim espais magnífics en alguns hotels per teletreballar, per exemple, ara que ho hem assumit tots tant. I per tant, jo el que aconsellaria, recomanaria a la gent, no?, i els convidaria és a intentar anar provant aquests espais, i ja siguin les terrasses, ja siguin els espais comuns, ja siguin els restaurants, els espais, aquells que ho tinguin, que ho gaudeixin, perquè val la pena, perquè el servei és extraordinari, perquè els espais són extraordinaris, i a més, doncs, des de les terrasses, doncs, les vistes, òbviament, de la ciutat són extraordinàries.
I tant.
I si em permet, simplement recordar les dates de la Setmana de les Terrasses, que és del 7 de juny al 16 de juny. En diem setmana, però realment són 10 dies.
Uh-huh.
I que espero que tothom les gaudeixi i sobretot descobreixi moltes.
Exacte.
Descobreixi moltes de noves.
És l'oportunitat perfecta per donar la benvinguda a l'estiu, en aquest cas. Així que, Manuel Baena, director de comunicació del Gremi d'Hotels, moltíssimes gràcies per explicar-nos això que esteu fent ja. Esperem venir, no?, i poder visitar totes aquestes terrasses dels hotels de Barcelona, que al final, qui no sàpiga què fer un dia a la tarda, no?, pot anar perfectament a qualsevol hotel i prendre's alguna cosa i gaudir del temps i, com dèiem, de les activitats que feu. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem a tots.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara us deixem amb Agropopular, però nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Tilles al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.